El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Espero que estigueu bé després d'aquesta tornada, la rutina d'aquesta tornada a setembre, perquè precisament avui el programa el comencem parlant d'això, de la tornada a les escoles i de tot el que suposa. Comencem. Amb la tornada a l'escola, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, estimen que les quotes escolars s'han encarit entre un 5 i un 10% els últims anys i avisen que cada vegada són més les famílies que no poden pagar-les. L'entitat calcula que en els centres públics es destinen uns 300 euros per fill a pagar les quotes, una xifra que asseguren s'ha agreujat amb la inflació, i lamenten que el val de 100 euros impulsat des del govern no ha servit massa per pal·liar les despeses d'aquesta tornada a l'escola. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliquin molt millor amb la presidenta de l'associació, la Belén Tascón. Belén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és així, oi?
Sí, sí, sí. A veure, el que ens hem trobat és que, evidentment, els dos últims anys, no, els cursos, tant el 22-23 com aquest 23-24, doncs la inflació doncs, ha estat més elevada que anys anteriors, no? Venien d'un escenari en el qual doncs, era una inflació molt baixeta, no? A la qual cosa doncs, bueno, doncs, no ens donaven compte i ara hem vist doncs, que aquesta inflació doncs, s'ha incrementat. Això que ha passat, que el material escolar doncs, ha incrementat amb aquesta mitjana del 5 al 2%, de manera que això s'ha traslladat doncs, al preu, no? I evidentment, de mica en mica, aquestes quotes que paguen les famílies de l'escola pública. Hem de dir que l'escola pública, les famílies, que és un tema que precisament nosaltres estem molt orgulloses, no? Doncs el que es fa és pagar aquestes quotes perquè se socialitza, no? El material, és a dir, el que estem molt orgulloses és aquesta socialització del material, és a dir, que no hi ha material propi, per una banda, però per una altra banda, doncs també estem recordant que estem a l'escola pública i que s'ha la nostra normativa. L'escola pública ha de ser universal i gratuïta i veiem que no és gratuïta el moment que paguem aquestes quotes, no? Diguem. De manera que, per una banda, o sigui, pensem, no?, de que aquesta socialització del material és una cosa bona, és a dir, està dintre, no?, de l'esperit democràtic de l'escola pública, en el qual, doncs, practiquem una política que no hi ha de discriminació i que tothom doncs, ha de portar el mateix material. Hem de diferenciar-nos per això, no? Uh-huh. I per això ni per res, no? Per una banda, però per una altra banda, doncs clar, això ho hem de pagar les famílies. Què passa? Doncs que aquest val, no?, el xec escolar, no?, per aquests 100 euros, doncs s'ha de canviar, o sigui, l'hem de canviar doncs, en un comerç o en qualsevol tipus, no?, d'entitat que tingui doncs, aquests còdics, no?, al CIAs corresponents, no?, a la venda de material escolar, no?, material d'oficina, material escolar, llibres de text, no? Llavors, què passa? Que no serveix per pagar aquestes quotes. Les famílies paguem les quotes directament al compte corrent del centre educatiu, vale? De manera que ingressem aquests diners dintre d'aquest compte. Llavors es produeixen dues coses. Per una banda, doncs, com hem dit, que cada cop més hi ha més famílies, no, sobretot a partir de la postpandèmia, no? Que no poden fer front a aquestes quotes, per una banda, i per una altra banda, doncs, les famílies de l'escola pública, independentment de que els donin un val o no, han de pagar les quotes. De manera que aquests vals, que aquest xec escolar, com que no serveix per pagar allò obligatori, aquests 300 euros, no?, que calculem de mitjana, no?, per cada alumne, no?, del sistema educatiu de Catalunya, doncs, bueno, doncs podem comprar altres coses, no?, altre material, però no evitem cap de les despeses ineludibles per a tornar a l'escola. És a dir, que no produeix un estalvi a les famílies, sinó que tots aquests diners, aquests 100 euros, doncs és a consum, a comprar una motxilla millor, et compraràs un altre llibre, et compraràs més material per casa, però no serveix per evitar les despeses necessàries. Clar, què ens passa a les famílies quan tornem al mes de setembre? Doncs que en funció del nombre de fills que tinguis, doncs has de pagar aquests diners, i això suposa una quantitat important, perquè a vegades, a més, ja ho sabem, no? A part que les quotes, aquestes quotes, no? Doncs també i dels llibres de text, etcètera, doncs també hi ha altres despeses com sovint, doncs, si necessites material informàtic, ordinadors, etcètera, i no estàs en aquells cursos, no?, en els quals, doncs, és el Pla Digital de la Generalitat em proporciona, no?, com per exemple si hi ha el cas de la postobligatòria, doncs també has de comprar, doncs, aquest ordinador, no?, o aquesta, o el material personal, etcètera, no? És a dir, que quan nosaltres calculem aquests 300 euros ens referim exclusivament, doncs, a la quota de material escolar, a la quota de les sortides i a la part que correspon normalment de la socialització de llibres de text que es fa, doncs, en la majoria de les escoles públiques de Catalunya.
Clar, al final, aquest val que, del que parles, no, el gastaran amb altres coses i, com sí, comentaves, acabaran gastant diners per igual, no?, de la mateixa manera, i aquestes famílies, doncs, seguiran veient-se afectades en aquest aspecte. Clar, això és un cop nou, no?, a totes les famílies i a les seves economies, oi?
Sí, sí. A veure, l'any passat, quan el debat de política general, doncs, des del govern de la Generalitat es va posar aquesta mesura, no? Doncs, clar, nosaltres de seguida vam dir, no? Home, aquesta mesura no evitarà, no? O sigui, si nosaltres el que fem és un xec escolar i la donem de forma universal a totes les famílies, no? Doncs això no evitarà que aquestes famílies, doncs, hagin de gastar aquests diners, aquestes quotes, que són ineludibles. O sigui, de manera que per elles no suposa cap estalvi. Després ho gastar tindran, o sigui, és a dir, pot donar la paradoxa de que una família no pugui pagar les quotes obligatòries i que tingui una motxilla nova, superxula, que potser no necessitava, perquè les motxilles donen més un curs escolar, per dir alguna cosa, no? Això, aquesta paradoxa es pot donar, és a dir, haurem fent un consum, no?, que no necessitem, però que d'altra banda, doncs, no podem pagar allò obligatori. I que nosaltres entenem que això és el que no pot passar. I com es evitava això? Doncs, bueno, pensem que la forma natural que s'hagués hagut de fer des del govern, pensant que l'escola pública és la seva escola, doncs, és haver ingressat aquestes quantitats en una partida que era la partida de despeses de funcionament de centre, doncs, els 10 o els 15 milions d'euros o la xifra corresponent que costa, doncs, aquesta mesura per primària, i que això es retribuís, o sigui, perdó, que això es repartís entre tots els centres educatius. Si un centre educatiu aquest any rep, per exemple, doncs, 5.000 euros més o 6.000 euros més, potser pot reduir aquesta quota. Potser la quota de material escolar, que són aproximadament de mitjana uns 100 euros, doncs, potser, doncs, se queden en 75. I això a la família sí que li suposa un estalvi.
Exacte.
O els queden a mi, m'explico. És sí. A dir, que si ho fem, si donem els diners als centres educatius, els centres educatius poden revertir aquests diners rebaixant aquestes quotes. En el moment en què rebaixen les quotes de material escolar, les quotes de sortides, doncs, en aquest moment, doncs, les famílies sí que estan produint un estalvi. Llavors, doncs, el que no entenem és per... I per altra banda, doncs, podem fer palès, no? Volem deixar palès que continuem apostant per aquest model democràtic i, d'alguna manera, socialitzador, no?, que té l'escola pública, no?, de tenir el material. És a dir, ens sembla bé que el material estigui a l'escola i que no cada nen i nena en porti el seu. Perquè, entre altres coses, doncs, bueno, per treballar tot el tema de que, bueno, és que no ens hem de diferenciar uns dels altres, no?, i menys en aquestes coses, no? És a dir, que tot això hi ha al darrere una reflexió, perquè tothom, independentment de la seva situació econòmica, socioeconòmica, etcètera, a l'escola tots som iguals, no? Això per una banda, i per una altra banda, clar, tornem a l'argument inicial que us deia, no?, a la mesura que hi ha més famílies que no poden fer front a aquestes quotes, perquè, clar, això és per alumnes. Si tens dos fills o dues filles, doncs has de multiplicar...
La suma, exacte.
I les posem a 600 euros. És a dir, que aquestes quantitats poden arribar a ser quantitats elevades i quantitats que suposen un percentatge molt elevat dels ingressos mensuals d'una família.
I tant.
Una família, doncs, que està en una situació més vulnerable social o més precària, doncs poden tenir... uns ingressos més baixos, etcètera, no? I ser molt difícil. Què passa? Que no les paguen perquè no poden, no? O sigui, no és perquè no vulguin, és que no poden pagar-les, no? No poden fer front. Què passa si no les paguen? Doncs, com que estem a l'escola pública, doncs la resta de famílies, no? Les famílies que paguen serveix, no? Doncs per material per tots i totes. És a dir, això sempre passa, no? O sigui, l'escola pública el principi que ja és aquest, no? De bueno, entre tots, entre totes, tot, no? Llavors, doncs, què ens trobem, no? Doncs ens trobem que, bueno, que si això passa, si abans passava, posem, per exemple, en una escola determinada, doncs, un cas menys del 2%, a l'any en aquesta escola passarà un 20, un 25%, però hi ha centres en els quals se concentra més famílies que són de l'acció social en la qual aquest percentatge és superior. ¿Vale? Uh-huh. Si aquest percentatge és superior i estem parlant de que la majoria de famílies estan en aquesta situació, doncs molt poques famílies poden pagar quotes. Si molt poques famílies poden pagar quotes en aquests centres, home, doncs necessiten que el departament doncs sufragui doncs aquestes despeses o destinar diners d'unes altres coses, no? Doncs a aquest material, no? A poder fer, doncs, o per exemple, en sortides, doncs faran menys sortides o no faran quasi sortides, etcètera, no? És a dir, que llavors comencem a veure que evidentment doncs hi ha diferències dintre de les escoles públiques.
Exacte, com dius, hi ha diferències entre el tipus de centre, no? Si és públic, concertat, clar, o privat.
Clar, llavors aquí la diferència entre el públic i el concertat ja és molt, molt elevada, entre el privat també, però bueno, ja amb el concertat, clar,
ja l'escola privada
concertada o sense concertar, més o menys l'escola privada, doncs evidentment les famílies paguen les quotes, no? I ja sabem que no s'han de pagar, però que al final doncs tindrà una quota de material escolar doncs a un nivell més elevada o tenen quotes de menjador més elevat. Però és que, a part d'això, que a nosaltres ens sembla bé, perquè entenem que en un centre privat, doncs, les famílies que en un centre privat doncs, han escollit això i al cine ja bé, però si no podien anar a un centre públic, no? Amb això nosaltres no tenim res a dir, no? El que passa amb els centres privats, perquè entenem que responen doncs, al seu i als seus principis, no? Però, clar, per altra banda, penso que també, a banda de que s'han encarit les quotes de material escolar, també hi ha una altra despesa que les famílies fincaren cada mes, que és la despesa del temps de mitjana del menjador escolar, no? En els últims tres cursos, aquest seria el quart, no? Doncs s'ha incrementat aquesta despesa un 12,5%. És a dir, que el preu del menú esporàdic, ara, doncs, ho diem així, no? Se situa en 7,6 euros cada dia, no? L'esporàdic, no? Que així és una xifra bastant elevada i tant l'esporàdic com el que de l'alumnat que es queden cada dia, no? Doncs en aquests últims anys ha quedat un 12,5%. Uh-huh. Clar que és veritat que ha incrementat el preu dels aliments, però és que tot l'increment dels costos s'han traslladat directament a les famílies. És a dir, quan nosaltres analitzem què han passat en les diferents partides, no?, que formen part, no?, d'aquest marge, no?, perquè per al càlcul, no?, que fa el departament del cost del servei de menjador escolar, doncs veiem que el benefici industrial, el marge de benefici industrial que tenen, que es queden les empreses de la restauració, les empreses que presten el servei, no?, del menjador escolar, és el mateix, i que s'ha carregat aquest increment directament tot sobre el preu que paguen les famílies. Bueno, doncs és un altre punt de la necessitat de que tant que l'escola pública ha de ser gratuïta, que el dret a l'alimentació i el dret a l'educació van junts i que el menjador escolar hauria de ser gratuït i universal. Mm-hmm. Però no perquè això queda molt... És que quan nosaltres mirem el nostre entorn, els països del nostre entorn, veiem que és així. Que té un sentit, té un sentit perquè d'alguna manera aquest no podem parlar ni de jornades diferencials ni res. Si no podem parlar de modificar l'estatus que tenim ara a nivell de jornades, etcètera, si no fem que el menjador escolar sigui universal i gratuït. Mm-hmm. I això, doncs nosaltres, la nostra valoració és que, bueno, primer que estem carregant els costos, que són molt elevats, són un increment de preu, i per altra banda, és que el que veiem, no?, amb el tema del menjador escolar, és que no cal anar d'avui a demà a passar de 0 a 100, no?, nosaltres parlem d'administracions i diem, bueno, podem iniciar un tema de tarifació social, es poden pagar preus que siguin més o menys simbòlics, és a dir, que no siguin a 7 euros, almenys podríem establir en un rang, doncs això, doncs, a França, per exemple, doncs aquest preu simbòlic doncs està entre 1 i 2 euros, no?, que és una cosa molt més assequible, no?, que no el 7,6, no?, que tenim aquí a Catalunya, no?, perquè és cada dia, sí, donem els diners cada dia.
Exacte.
I llavors, doncs, tot això doncs fa que, evidentment, a Catalunya, la tornada a l'escola pública doncs, bueno, doncs és molt... suposa un gran esforç per a les famílies, no? I evidentment no estem complint, doncs, els principis que hauria d'estar, no? Que hi han de sufrir, que serà aquesta universalitat i aquesta gratuïtat del sistema educatiu.
De fet, una manera d'estalviar, no? Moltes famílies diuen que, a part del que comentes del menjador, també seria reutilitzar més els llibres de text, perquè la compra dels llibres, no? que s'han d'utilitzar any rere any, doncs ocupa un percentatge força elevat del preu, no? I de la despesa del curs escolar. Això és així? Què és el que s'hauria de fer? Per exemple, que fos més barat comprar els llibres, que es reutilitzessin, com apunten moltes d'aquestes famílies. Vosaltres què proposeu?
A veure, en les escoles públiques, en la majoria de les escoles públiques, hi ha una socialització de llibres de text, o dir això, no una reutilització de llibres de text. Però què és el que ens trobem? No, el que ens trobem és que cada cop més, doncs, hi ha o llicències digitals o llibres de text que tenen al darrere una llicència digital. De manera que això acaba ja no facilitant, no? Perquè les llicències digitals són per cada persona i per cada curs, no? Doncs aquesta reutilització. Vale? És a dir, això ja és un pal a la roda, no? Per poder avançar més en el tema de reutilització, tot el tema de les llicències digitals, no? Això per una banda. I per una altra banda, doncs, també ens trobem, doncs, els canvis que es fan sovint, no? Hi ha alguns modificats propiciats pels currículums, no? Perquè s'ho modifiquen els currículums i d'altres, doncs, bueno, perquè altres tipus de coses en els llibres de text. De manera que un llibre de text que potser podria durar més anys, no? Doncs veus que per modificació de currículums, per modificació de, jo sé, l'editorial que fa no sé quants, doncs acaben també sent modificats, o per la societat educativa aposta per una altra llibre de text o que sigui, no? Tot això són entrebancs que l'intent de socialització de llibres, doncs, bueno, que els afecta l'intent de socialització de llibres que fa des de l'escola pública, no? Clar, també és veritat que sobretot a primària, doncs cada cop més hi ha més centres educatius que no utilitzen llibres de text, no? Que funcionen o per fitxes o per sites, no? Per sites, no? De plataformes, etc. No? Llavors, clar, això també a vegades pot contrarrestar aquest efecte, no? El que per exemple, la FAQ és que és cabdal, no? Per una banda, poder garantir una reutilització de llibres de text al màxim possible, és a dir, un llibre de text no pot durar en un centre educatiu, no? Dos cursos o tres cursos, hem d'intentar que sigui superior, és a dir, després també hem de treballar el tema de les llibres digitals, és a dir, quina solució els donem perquè aquestes llibres digitals o bé puguin ser o amb preus molt més assequibles, per una banda, o bé que es puguin entrar dintre d'aquest tema, no? de la reutilització. I per altra banda també hem d'entendir, no? Doncs, que la material didàctic a l'aula pot ser molt diferent, molt diferenciat, es pot treballar de moltes maneres i no sempre és necessari acudir, no? A elements que suposen una major despesa per a les famílies.
Mm-hmm. De fet, ara comentaves, no? Els anys, no? que té de durada, per exemple, un llibre de text, i en molts casos no és ni tan sols 2-3 anys, i hi ha famílies que tenen fills bastant seguits, no? I que any rere any, doncs, han de comprar nous llibres, no? perquè no poden aprofitar els que ja tenen. Clar, l'Organització de Consumidors i Usuaris estima, entre altres coses, que les famílies gasten de mitjana 500 euros per fill en aquesta tornada a l'escola. I clar, això, si tens més fills al teu càrrec, no? S'incrementa, es duplica i fins i tot es pot arribar a triplicar. Inclou no només llibres, no, material escolar, sinó també roba, la matrícula, quaderns, com comentàvem, quotes de l'escola, no, el menjador, que abans també fèiem referència, o les quotes de l'AMPA, que poden superar fins i tot els 2.000 euros a l'any per alumne de mitjana. Clar, això és pràcticament inviable per moltes famílies, no?
Bueno, sí, clar, nosaltres ja dic, l'estimació que fem és de les despeses obligatòries i d'una escola pública són 300 euros per alumne i nen, però aquí nosaltres no posem el que anomenaríem, no, material personal. Per tant, aquest material personal, doncs, suposa això, doncs, a les motxilles, la roba, no?, que has d'equipar, no?, diguéssim, els xandalls que no has de comprar, O, per altra banda, doncs et dic, en segons quines etapes, doncs el material informàtic, no? L'ordinador, això no l'incloem, no? Pel que fa a les quotes de l'escola pública, tot, hem de dir primer que aquestes quotes no són obligatòries, és a dir, que les famílies que volen pertànyer, doncs es fan o no es fan, però bueno, evidentment també és de dir que les quotes no són aquestes, és a dir, la quota normal en una escola pública de l'ampada mitjana, doncs està entre els 25-30 euros anuals. Llavors, doncs aquestes quotes que m'estàs dient suposo que seran de centres, no?, de centres privats, no?, de centres d'escoles privades contractades, no?, però no pas d'una escola pública, ja dic, la mitjana. Però nosaltres, totes aquestes dades que la informació que t'he donat ho tenim a partir d'un estudi que vam fer de copagaments a l'escola pública, que, bueno, la FAC, doncs tenim 2.300, no?, amb passeig falses associades, no?, i llavors recopilant la informació d'una enquesta molt profunda, etcètera, no?, d'això vam arribar a aquestes dades, no? Aquest estudi que està a la nostra web, que es pot comprovar, que és el 2019, doncs aquest curs, bueno, el curs l'hem tornat una altra vegada, doncs, a actualitzar, no? I és així on donem aquests elements d'increments, ¿vale?, que no estan dintre l'estudi, però que sí, després en unes enquestes que passen cada any, doncs ja més per copsar, doncs, aquests increments, no? Una vegada tenen informació, doncs una mica actualitzada, no? Llavors, totes les dades es presenten aquí. Igual que t'he dit que les quotes de material escolar de mitjana a Catalunya són 100 euros, també et dic que les quotes que paguem les famílies a les rampes de les AFAS a Catalunya a mitjana són entre 25 i 30 euros.
D'acord.
O sigui, una mica també per posar en context. No?
Exacte. Per això, per això t'ho comandava. Sí.
Llavors, doncs, el que, evidentment, aquestes quantitats, doncs, són importants que les famílies participin, no?, en les AFAS, no?, per dos motius. Primer, perquè la primera de tot, sobretot perquè la comunitat educativa, és a dir, un dels desvalors de l'escola pública i els llocs on el sistema democràtic es reflexa més, doncs és precisament a l'escola pública. És aquí, doncs, la comunitat educativa, que vol dir les direccions, el claustre dels centres educatius, el personal administratiu, el personal de neteja, les famílies, l'alumnat, etcètera, doncs tots en formem part d'aquesta comunitat i en tots, d'alguna manera, doncs, les decisions, doncs, es prenen en un estil escolar, doncs, amb totes aquestes persones representades, no?
Uh-huh.
Això és l'esperit que hi ha al darrere de l'escola pública, no? Llavors, en aquesta línia, doncs, la participació en les AMPAs i en les AFAs, doncs, fa que això pugui ser possible, pugui ser democràtica, vale? I, per altra banda, doncs, precisament, com es posa de manifest en aquest estudi que té fet referència de copagaments que s'ha fet des de la FAC, doncs aquestes quotes que es paguen al final també serveix perquè tot allò que l'administració pública no està posant, no?, perquè els centres educatius puguin funcionar, doncs les AFAs i les AMPAs ho estan posant. Què vull dir amb això? Vull dir que en aquest estudi el que té referència van arribar a la conclusió que per cada euro que posava l'administració a l'escola pública les famílies se posaven més de dos. De manera que aquestes quotes també serveix perquè moltes vegades, doncs, els centres, doncs, més enllà de comprar un material fungible, doncs, a la millor han de canviar els instruments de la sala de música o han de posar un tros de parquet a la sala de jocs infantil, etc. I això, doncs, ho paguen les famílies.
Clar.
Coses així,
clar,
diferents, no? De manera que tot el que es paga a les AMPAs i les AFAS reverteix, evidentment, al centre educatiu.
Exacte. I ja per anar acabant, Belén, clar, tot això, com ha anat canviant amb els anys? Perquè, clar, hi ha les famílies que no poden assumir aquestes quotes, aquests costos, són entre un 5 i un 10%, però a tot Catalunya, no? Però aquest percentatge s'ha incrementat i s'ha anat agreujant al llarg dels anys. Si ara ens trobem així, com ens trobarem en un futur?
El que està clar és que no podem seguir amb aquest camí. No podem seguir amb aquest camí i tampoc, no, doncs, podem seguir amb un camí en el que cada cop més es marquin més diferències entre l'alumnat a Catalunya. És a dir, si nosaltres volem que el futur de la societat sigui inclusiva i hi hagi cohesió social, no, és impossible continuar per aquesta línia. És a dir, el que no podem fer és tornar a les que ja s'havien passat, que només, no, de que hi havia escoles de primera, segona i de tercera categoria, no? Això, evidentment, un país avançat, democràtic, socialment avançat, no es pot permetre que això passi. I si no es reverteix aquesta situació, això acabarà passant, perquè, com ja hi he fet referència, hi ha diferències, és a dir, hi ha centres educatius en què la majoria de famílies poden pagar aquestes quotes i centres no poden pagar aquestes quotes. Mm-hmm. Això ja marca una diferència d'origen molt important. Igual que els centres privats, en els quals doncs, les famílies col·laboren, com tu m'has dit, amb aquestes quantitats, els de 2.000 euros, etcètera, te pots imaginar que aquest centre doncs, tindrà molt més recursos a tots nivells que altres que les famílies no poden, que no col·laboren amb aquestes quantitats. Això és obvi, no?
Ah.
De manera que, si continuem fent marcant més les diferències i que la societat sigui doncs, menys igualitària i que hi ha més desigualtats socials, això reflexiona la societat del futur. I aquest reflex de la desigualtat social ja sabem tots a on arriba. És a dir, quan nosaltres mirem, no?, la geopolítica, no?, al nostre voltant, veiem que aquells països amb més desigualtats socials són els països que, els quals hi ha bueno, no només menys estat de benestar, òbviament, sinó també més inseguretat i menys problemes, no?, socials. Doncs tot això és el que ens trobarem si no som capaços, no?, d'entendre que, independentment de tot, no?, l'aposta del sistema educatiu, l'aposta de l'administració pública ha de ser el sistema educatiu públic. Perquè, d'alguna manera, hem de garantir que, com a mínim, doncs, tothom té accedeix a una educació en igualtat de condicions amb la resta. Això és el primer. I perquè això sigui així, l'escola pública i els menjadors escolars, menjadors, doncs, han de ser gratuïts i universals. Són dues coses que han d'anar de la mà.
Doncs, Belén Tascón, aquí queda aquesta denúncia pública des de la FAC, presidenta de l'associació. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tot això al programa. Gràcies.
Encantada, moltes gràcies.
I entre altres coses, avui volem parlar també dels efectes de la tecnologia sobre les relacions familiars. Més de la meitat dels pares espanyols, concretament un 52%, confessa que els dispositius electrònics redueixen el temps de vida que passen en família i un terç admet que aquests creen conflictes a la llar més d'un cop per setmana. Sobre el tema en volem parlar amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Sara Malo. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Podem dir que aquestes pantalles estan interferint significativament en la comunicació i, per tant, en la relació que tenim entre pares i fills?
Bé, efectivament, com ja s'està publicant en diferents estudis, sí que una part molt important del temps, no?, que dediquen tant els fills com els pares, no?, és de les tecnologies i, per tant, sí que, no?, podem dir que hi ha certa interferència en aquests processos de comunicació, no?
Uh-huh.
I això, doncs, si no es regula, sí que pot portar problemes, no?, problemes en la comunicació familiar i fins i tot problemes, no?, de que alguns adolescents desenvolupin també alguns tipus d'addiccions.
Clar. Clar, bàsicament això té un nom, no?, es diu pubbing a la família, sí. I és que és quan pares i fills s'ignoren entre si pel fet de tenir les pantalles al davant. Clar, sí. Jo imagino que és un problema quan es produeix fins a tal punt, no?
Sí, tant, és un problema. Jo crec que hem de preservar, les famílies, no?, han de preservar espais de socialització presencial i lliure de pantalles, no? És a dir, hem d'aprofitar aquells moments, ja que avui dia, no?, amb una societat que estem tots tan ocupats i tenim pocs espais, no?, que compartim conjuntament, doncs aquells pocs moments, no?, que passem tots junts, com per exemple l'hora dels àpats, hauríem d'intentar, doncs, que fos espais lliures de pantalla i espais per realment doncs, generar aquests processos de comunicació i de vinculació, no?, entre els membres de la família.
Uh-huh. Això també no sé si deus estar d'acord, Sara, que normalment passa amb més freqüència, si cap, no?, entre adolescents, no?, l'edat adolescent entre 11 i 14 anys, la d'aquest ús més intensiu, no?, i més continuant del telèfon mòbil, per exemple, també entre altres aparells, imagino, i molt d'ells, doncs, molts d'aquests joves reconeixen, no?, practicar sí. aquest pubbing, practicar aquesta, el fet aquest d'ignorar, no?, a les persones que els envolten per tenir les pantalles al davant. Amb aquests adolescents, sí. quines són les mesures que hauríem de prendre?
Clar, jo penso que és una feina que un ha de fer abans de l'adolescència, no? És a dir, com a pares tenim l'obligació, no?, d'educar els nostres fills des del primer moment, no?, des que són petits, i per tant aquests processos de regulació que et deia, no?, d'establir normes, han d'aparèixer abans de l'adolescència, no? És a dir, els pares hem de ser capaços, des del moment en què nosaltres decidim que els nostres fills accedeixin a les pantalles, sigui amb l'edat que sigui, establir unes normes, i unes normes que siguin establertes pels adults, però negociades i explicades als fills. Perquè si no hi ha aquest procés de negociació i d'explicació, no?, de per què serveixen aquestes normes, serà difícil que després les segueixin també. Un altre element molt important és que els adults hem de ser d'exemple, hem de ser un exemple clar d'aquest bon ús de les pantalles, no? Sabem que s'aprèn més a partir del que observem que no pas a través del que nosaltres diem, no? Llavors és important que nosaltres siguem exemples d'aquest bon ús.
Clar, clar. Això també és molt important, no? No només prohibir als nens, sinó també aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos i tant.
Efectivament, efectivament. És superimportant, no? Nosaltres vam fer un estudi fa uns anys en què vam observar, no?, que bona part dels adolescents informaven, no?, que no tenien normes establertes a casa sobre l'ús de les tecnologies i que alguns deien fins i tot que aquestes normes moltes vegades les aplicaven als pares, tampoc se seguien. Llavors jo crec que és molt important transmetre aquesta congruència, no?, entre el que diem els adults i el que fem, perquè a vegades els hi prohibim amb ells, però nosaltres fem, no?, aquest tipus de conductes.
Clar. Al final, no sé si podríem dir que hem confós, en certa manera, aquesta connectivitat a internet amb la vinculació en aquestes relacions socials. Hem confós una cosa amb l'altra o encara estem a temps o encara ho sabem separar?
Bueno, pot haver-hi certa confusió, però està clar que el vincle no és el mateix que la connexió, no? Diguéssim, aquest vincle efectiu, no?, que s'estableix entre individus, sobretot s'estableix a nivell presencial, no? Hi ha molts elements que intervenen, com és el contacte visual amb els altres, no?, tota aquesta comunicació, no?, no verbal, no?, que establim amb el nostre cos, no només amb la nostra veu, no? I per tant, és important, no?, que generem aquesta vinculació efectiva amb les persones fora de la xarxa. Això serà garantia de que després nosaltres establim també bons vincles en l'entorn virtual.
Clar, clar. Sí, sí, al final és fort, però és així, no? El fet de substituir el vincle personal amb aquesta connexió tecnològica, doncs és una realitat, no?, d'avui en dia. Cada cop ens hem fet també més individualistes a conseqüència d'això?
Sembla ser que sí, no?, que la tendència de la societat és cada vegada més aquest individualisme, no? I, per tant, jo sempre penso, no?, que sempre estem atents a les coses diferents i, malgrat hi hagi aquest punt d'individualisme, que en certa manera, doncs, a vegades pot ser bo, no?, per promocionar, doncs, diguéssim, per exemple, la teva pròpia carrera professional, és molt important que també tinguem en compte altres valors més col·lectivistes, no?, més de pensar en l'altre, més de respecte cap a l'altre, no?, i, per tant, revertir una mica, doncs, aquest individualisme cap al que sembla que anem tots plegats, no?
Exacte. I mirar també el nostre entorn, no?, i veure les persones que ens envolten a la vida real, diguem, i tampoc, doncs, deixar escapar aquestes persones, perquè al final, doncs, la pantalla és la pantalla i les persones que tenim al costat també és temps que passa, no?
Exacte, sí, no? És a dir, a vegades tot el que fem online són vincles molt efímers, no?, perquè moltes vegades ens relacionem amb persones que ni tan sols sabem qui són, qui hi ha al darrere, no?, o servir per una cosa més lúdica. Jo penso que hem d'entendre bé, no?, que la nostra vida es basa, no?, amb la presencialitat i amb el vincular-te i a respectar, no?, i entendre les persones que tens al teu costat, no?, i això vol dir, doncs, estar amb la família, estar amb els amics, portar una bona, diguéssim, higiene, no?, digital, que vol dir, no?, pues fer altres activitats, diversificar el que fem, no?, doncs estar a l'aire lliure, tenir activitats d'oci, i les pantalles, evidentment, formen part de la nostra vida, però com un element més, no pot ser que siguin tota la resta.
Exacte, totalment. Doncs Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema i donar la importància, sobretot aquesta última frase que has dit, no? De que no pot ser-ho tot, aquesta tecnologia. Ha de ser una part més, com moltes altres, però en cap cas doncs, suplir, no? Aquest, o substituir aquest vincle personal amb la gent que tenim al costat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida parlem de la boníssima situació actual dels teatres a Catalunya. Quina alegria ens dona poder donar aquestes bones notícies. I ho explicarem, com no, a continuació, després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Hay una... Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que...?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Y... Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En altres ocasions, malauradament, hem hagut de parlar de la difícil, de la complicada situació que estaven passant, i avui, en canvi, podem donar bones notícies. Els teatres estan en una època boníssima i avui, com no podia ser d'una altra manera, també volem parlar i donar-los l'enhorabona. En parlem a més. L'Associació d'Empreses Productores de Teatre, ADETCA, i els teatres públics de Barcelona han anunciat que la temporada 2022-2023 ha aconseguit posicionar-se com la segona millor de la història del teatre català, amb un total de 2.789.751 espectadors. Paral·lelament, s'ha aconseguit també el rècord absolut de recaptació, amb gairebé 85 milions d'euros, i precisament ha sigut la presidenta de l'associació, la Isabel Vidal, amb qui parlarem ara, qui ha valorat positivament les xifres, atribuint-les a la feina ben feta amb una clara recuperació de la crisi derivada de la Covid. Isabel Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona per aquestes xifres, sent la segona millor temporada de la història del teatre català.
Doncs et reitero les gràcies, estem molt contents. La veritat és que esperàvem arribar a recuperar les xifres prepandèmiques, però no ens esperàvem que estaríem en una situació de parlar pràcticament de rècord, no? Perquè ens hem quedat a 100.000 espectadors de la millor temporada de la història del teatre, per pràcticament és gairebé rècord, no? Molt contents, la veritat.
Ho atribuïu a la feina ben feta. I com és això? Com ho veieu? Com ha estat? Quan ho estàveu fent, notàveu que aconseguiríeu aquest èxit?
A veure, no, nosaltres no ho notem. Nosaltres el que sí tenim unes dades que rebem cada setmana. El mes de setembre havíem començat més fluixos que la temporada prepandèmica, la 18-19, però en canvi el mes d'octubre i els mesos següents estàvem veient que anàvem molt més forts. Fins i tot hi havia moments en els que superàvem el rècord de la temporada 11-12. Al final, acumuladament ens hem quedat amb aquesta segona posició, poc valorable per la quantitat d'increment de més de 400.000 espectadors recuperats, però el que, quan nosaltres diem que estem fent la feina ben feta, el del que estem parlant és de molts factors, no només de treballadors, sinó que ho atribuïm a que la cartellera continua sent molt potent, molt variada, que el públic ens està responent, que el públic realment notem que té ganes d'anar a viure experiències en viu, presencials, i això doncs ens alegra moltíssim, perquè si el teatre és alguna cosa, és una experiència, és un oasi d'humanitat en aquesta època de la intel·ligència artificial. Per tant, és un treball conjunt de tot el sector amb les institucions, que portem molt temps parlant de que hem de treballar els públics, que queda molt per fer, però que estem en el bon camí.
Heu celebrat la 22a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, un acte que dona el tret de sortida a aquesta temporada, aquesta temporada teatral catalana, i que enguany, a més també gira al voltant de la pregunta de què passaria si es prohibés l'humor, oi?
Sí, bé, és un recurs, ho volíem dedicar a l'humor, l'any passat ho vam dedicar al musical, cada any n'agafem un leitmotiv, però sí, és veritat que estem en un moment en el que, malauradament, hem hagut de rebre i escoltar notícies que creiem que estaven superades, relacionades amb suspendre o anul·lar espectacles tenint en compte el seu contingut, no? O que l'humor doncs pot molestar o pot ferir sensibilitat, i que, per tant, la solució a aplicar no és entendre el context o si no t'agrada alguna cosa, doncs apagar la tele o no anar a veure un espectacle, sinó prohibir determinats espectacles que no ens agraden el que diuen, no? I això ens sembla perillosíssim, ens semblava que estava molt superat, i el que hem volgut és fer aquest al·legat a que la vida, que ja és prou complicada, si te la pots prendre amb humor sempre que hi hagi respecte, doncs entenem que és molt millor. I el teatre per això doncs és perfecte, perquè tothom entén el codi del que passa sobre un escenari.
A més, quan això funciona, no?, com aquest teatre, en aquest cas, en aquesta segona millor edició de la història, clar, juguen un paper destacat moltes coses, no? Per exemple, les companyies, els mitjans de comunicació, també dieu, els productors, així com els teatres en si, i tot això, tot conjuntament, és el que permet situar el teatre com a model, no?, aquest any.
Sí, nosaltres el que parlem és d'un sistema, no? El teatre per nosaltres és la nostra activitat, no? És el que considerem que és modèlic, és com tanta diversitat d'agents que formem el sector, públics i privats, també els mitjans, com comentava, junts, no?, podem presentar-nos dins d'un sistema que jo defineixo com a modèlic i a seguir. En el cas del teatre català, hi ha organitzacions molt ben estructurades que funcionen com agents articuladors, hi ha un diàleg constant amb l'administració i amb ells construïm el relat de les polítiques culturals, hi ha diàleg amb els teatres públics, el públic rep els nostres espectacles a través dels mitjans de comunicació, que estan alerta del que nosaltres considerem que s'ha de comunicar, cada vegada hi ha més presència. És un cúmul de situacions, clar, que fan que el sistema català, jo i tanta gent, considerem que és un model a seguir. També perquè en el nostre sistema l'autoria local, l'autoria catalana, té una preponderància majoritària, és importantíssima, dona èxits a la cartellera, i això la veritat és que passa en molt pocs llocs del món, i per tant crec que per això diem que la feina s'ha fet ben feta, perquè això no és fruit d'una temporada exitosa, sinó que això és fruit de molts anys de feina, on a vegades els resultats no han estat tan bons, però no obstant, tant l'associació com els altres agents, companys del sector, continuem amb la mateixa dinàmica del camí que ens hem marcat, no?, de quin teatre ens agrada fer, com ens els agrada presentar al públic, i el públic, que és el més important, és el motiu pel qual nosaltres estem fent teatre, doncs ens està responent.
Exacte. I si parlem del públic, també ens hem de preguntar quin ha sigut el predomini, no?, el que ha tingut més èxit aquesta temporada. Què és el que han preferit?
Bé, com a espectacles, l'espectacle rècord ha estat una de les Impossible del Mago Pop, que que és una meravella, que és un artista internacional que hem de cuidar, que és del millor que tenim, i el públic, doncs, amb gran espectacle rècord. No hem de felicitar-lo. Després hi ha hagut altres espectacles, el públic de Teatre Catalunya majoritàriament va més als text, als espectacles de text dramàtic, els espectacles que es fan que no són musicals, però també és veritat que són els que es produeixen més. A diferència de Madrid, que té una gran preponderància al musical, doncs aquí nosaltres produïm més teatre de text, i això és el que en major mesura ha vist o ha escollit el nostre públic. No? Mm-hmm. Els espectacles de les sales petites, per exemple, també hi ha el No et vesteixis per sopar, de les sales Teatre Barcelona, que és el rècord de les sales de més de 200 butaques, i altres musicals, hi ha la Trena en català, i el Pretty Woman, el Gris, l'Impro Show, el Travi, Elles i Ellos. Hi ha una gran quantitat d'espectacles que estan en aquest top 5, però si fem el llistat, en el llistat d'espectacles més vistos en la temporada, hi ha moltíssims més èxits, i això és el que ha fet donar el salt, no? És el que ha fet que saltem d'una temporada normal, d'una temporada bona, a una temporada excepcional.
També ara comentaves les obres en català o les pel·lícules, en aquest cas, les obres en si en català que s'han fet. El 63% de les produccions també han estat catalanes. Això també ha augmentat, no?
Sí. Els espectacles d'origen de la origen producció són el 66%, són 711 del total de produccions que s'han fet aquest any. S'han fet 1.072, per tant, també és una xifra molt important. I bé, nosaltres portem molts anys dins d'aquest sistema donant l'importància des de molts àmbits al que és l'autoria i la dramatúrgia catalana i contemporània, i portem molts anys donant fruits en aquest sentit, no? Més del 54% dels espectacles exhibits a Barcelona han estat d'autors i autores catalans. Per tant, ens podem felicitar entre tots que el públic està assumint com a absolutament normal des de fa molts anys que els espectacles d'autors i autores catalans són tan escollibles com els espectacles d'autors castellans, internacionals, etc.
Uh-huh. I com veieu el futur del sector? Com l'encareu ara de cara endavant?
Home, avui el veig molt bé perquè les dades uh-huh. ens acompanyen, però és veritat que en general els que ja estem estrenant iniciant temporada, les expectatives de prevenda són molt bones. Això pel que fa a taquilla. El futur del sector, el sector s'ha anat movent, s'ha anat canviant, lògicament, ha anat evolucionant, ha superat crisis molt greus, la més greu la de la pandèmia. És un sector que ha generat noves propostes en els seus marges, i aquests marges després han incorporat aquestes propostes i, per tant, s'han anat fent més gran. I el sector, jo li auguro un futur molt bo. Què passa? Que tingui un bon futur no vol dir que no haguem de millorar i treballar conjuntament per solucionar temes i per millorar situacions que fins ara encara no hem aconseguit millorar-les, no? I, per tant, uh-huh. bé, tenim molta feina per endavant, però la feina amb una base com la que tenim ara, amb un tret de sortida tan exitós i amb tantes perspectives bones com les que tenim, doncs la veritat és que s'afronta molt millor. No és el mateix ser presidenta d'una entitat com ADET, que en època pandèmica, que ara, que hem donat aquestes notícies, clar, que les productores estan produint amb normalitat, que tenim majors recursos com a conseqüència de la lluita pel 2% del pressupost de cultura, que tenim unes administracions que ens escolten més, que s'està treballant i s'estan solucionant temes a nivell d'estatut de l'artista, etcètera. Per tant, hi ha canvis importants favorables i mm-hmm. altres que hem de continuar millorant.
Doncs amb aquestes bones perspectives et donem les gràcies, Isabel Vidal, presidenta de l'associació ADETCA, i que segueixi anant tan bé en els propers anys, en els propers mesos, i que continueu doncs, tenint aquestes xifres tan positives amb totes aquestes coses a millorar que també anireu fent poc a poc, estic segura. Gràcies.
Jo us dono les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, per donar-nos veu constantment, perquè és molt important que la cultura, que el teatre en el nostre cas, sigui vist com una activitat necessària pels ciutadans i no com una activitat merament elitista o d'oci, sinó que necessitem normalitzar el consum cultural que formi part de la nostra vida, i per això els mitjans són fonamentals. Per tant, també us donem les gràcies des de Vespre.
Gràcies, Isabel. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Molt bon dia. Parlem ara de que l'Institut Català d'Investigació Química ha instal·lat un difractòmetre d'electrons, una nova joguina que ha convertit l'Institut en referent mundial de la química i amb el que podran mesurar mostres que fins ara no podien analitzar perquè eren massa petites. En parlem sobre el tema amb el responsable del Departament de Caracterització de Materials de l'Institut, el doctor Eduardo Escudero. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este nuevo juguete, esta nueva técnica?
Bueno, sí, se trata de un aparato que es capaz de determinar la estructura tridimensional de las moléculas. Uh-huh. Se consigue a partir de materiales que son cristalinos, es decir, donde sus moléculas están muy bien ordenadas. Esto ya se hacía tradicionalmente con rayos X. Lo que nos aporta este equipo, de nuevo, es que las partículas que se pueden analizar son mucho más pequeñas. Son millones de veces más pequeñas que las que podíamos analizar hasta ahora.
Claro, esto también puede ser determinante en muchas investigaciones, ¿no? Incluso policiales, podríamos decir.
Bueno, todo lo que... toda la materia que se ordene en forma cristalina es susceptible de ser analizada. Entonces, cualquier tipo de compuesto que se investigue y tenga estas características, pues sí, y el ámbito de aplicación es muy amplio. Claro. Puede ir desde una investigación, como tú dices, donde se requiera la estructura para pues de seguir una determinada pista, o también nos puede ayudar en la caracterización de compuestos cotidianos, pues dentro de la alimentación, fármacos, etcétera.
¿Cuánto tiempo llevabais detrás de este aparato?
Bueno, la idea surgió hace más de 2 años. Nosotros ya éramos conscientes de que esta técnica existía. El problema que había por aquel entonces era que los equipos con los que se hacía estaban, digamos, tuneados o eran adaptaciones, y era todo un proceso bastante experimental. Es decir, conseguir una estructura de un material era muy costoso y requería de un equipo muy grande, y era no estaba optimizado el proceso, vamos a decir. Entonces no se podía llevar a cabo en un laboratorio como un instituto de investigación química más general. Uh-huh. La ventaja, o sea, la suerte que hemos tenido es que al haber estado investigando esta técnica, pues surgió la oportunidad, surgió un acuerdo con las empresas que estaban desarrollando un prototipo para ser ya utilizado en cualquier laboratorio, y tuvimos la suerte de ser los primeros en acceder a este tipo de técnica.
Claro, desde que se instaló en Tarragona, que es donde estáis vosotros, el único que existía era en Japón, estaba en Japón, ¿no? Así os habéis convertido en el instituto referente mundial de la química. Sois los primeros, aparte de Japón, que lo tenéis, ¿no?
Sí, por una parte, el ICIC ya tiene un gran reconocimiento a nivel mundial. En el campo de la química, el ICIC fue el instituto mejor valorado, el número uno en el ranking en cuanto a calidad de la investigación. Estamos hablando a nivel mundial, estamos compitiendo con Harvard, con el MIT, con entidades, con Cambridge, con Oxford. Es decir, el ICIC ya tenía una entidad, y eso es lo que nos ha permitido acceder a este tipo de ayuda, porque esto ha sido una financiación por parte de la Unión Europea que ha sido canalizada a través del Ministerio, y el hecho de estar también posicionados pues nos ha ayudado a tener este equipo. Por otro lado, tener este equipo pues nos ayuda a seguir manteniéndonos ahí en el top mundial.
Claro. ¿Qué coste ha tenido el aparato?
Sí, el difractómetro electrónico tiene un coste de 1,8 millones de euros.
De acuerdo, de acuerdo. Y claro, habéis tardado cerca de 2 meses, ¿no?, en tenerlo montado. Ahora ya lo podéis estrenar, ¿no? ¿Y cuáles son las primeras, digamos, opiniones al respecto?
Claro, ahora lo que vamos a hacer durante estos primeros meses, años, te diría también, es comprobar un poco, o sea, nosotros ya lo hemos probado, ya conocemos más o menos cuál es el potencial, pero lo que tenemos que hacer es un poco validar estas expectativas que tenemos, claro. Probar muestras y ver hasta dónde podemos ir.
Claro. Porque,
claro, tenemos unas expectativas, sabemos que más o menos vamos a cumplir, pero no sabemos tampoco dónde está el límite. Quizá haya experimentos que todavía no hemos pensado y que podamos ser capaces de realizar en un futuro.
Claro, aún estáis de prueba, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aún no podéis tener un resultado claro. Pues, doctor Eduardo Escudero, responsable del Departamento de Caracterización de Materiales del Instituto de Investigación Química de Tarragona, gracias por hablar con nosotros y contarnos esta nueva incorporación en el instituto. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
I en uns minuts, si abans parlàvem de la tornada d'aquesta rutina, parlem també de la jornada humana i de com aprofitem el nostre temps. Ho expliquem en breus.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Arturo Fernández.
Servidor.
En el recuerdo.
Te voy a demostrar que lo tuyo lo hago yo silbando.
Programa doble del gran galán de nuestro cine.
No estarás celoso.
¿Celoso yo?
¿Cómo sois las mujeres?
¿Tú crees que la casa no es trabajo y que todo esto se hace solo?
¡Ay, que me muero!
Y la casa de Troya.
El que entra soltero en Galicia, casado sale.
El domingo a las 3 de la tarde, en 13.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar! Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En un dia, com aprofitem el nostre temps? Com és la jornada humana habitual? Doncs nosaltres avui en volem parlar, ho expliquem. El dia té 24 hores per tothom, però per una població mundial actual de 8.000 milions de persones, això suposa un total aproximat de 190.000 milions d'hores humanes. I és que la manera com fem servir aquestes hores determina l'impacte que generem sobre el nostre entorn i com experimentem la vida. Per esbrinar com fan servir el temps els habitants del planeta, un equip investigador en què han participat l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha recopilat i analitzat informació sobre les activitats econòmiques i no econòmiques per tal d'estimar per primera vegada com és un dia a la vida del món. Amb nosaltres avui des del Canadà tenim l'investigador i autor principal de l'estudi, l'Eric Galbraith. Eric, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es un día en la vida, en el mundo?
Bueno, un día en el mundo de la humanidad tiene 9 horas de descanso en la cama y después la cosa más importante es las actividades que sueñan de los humanos los mismos. Pasamos mucho tiempo en cuidarnos, en pasar tiempos de jugar, de socializar, en las comidas. Y después hemos visto que la cantidad de tiempo que pasamos en modificar el mundo afuera de nosotros, que quiere decir de extraer minerales y madera del ambiente es por transporte a las otras cosas es muy pequeño. Son en el día normal de la humanidad, no es que 6 minutos de la día de 24 horas.
La mayor parte del día podríamos decir que nos centramos más en nosotros mismos y también en los otros. ¿Y qué hacemos?
Pues para saber qué hacemos es difícil, porque los datos son un poco ahí, un poco allá. Hay muchos datos que son coleccionados para gobiernos, para saber qué hace la gente en sus países, y todos son diferentes. Entonces la cosa que hemos hecho era de tomar todos los datos que podemos encontrar y de trasladar todos en un sistema de categorías común. Y entonces hemos combinado las actividades que hacemos para el dinero, las actividades economías, que son en total más o menos 2 horas y media de la día normal de humanos. Hemos combinado estos con las actividades que no son economías. Y cuando ponemos todos juntos, vemos que las cosas más importantes que hacemos, más que 4 horas y media, son de relajarnos, de no hacer nada, de mirar cosas, de hablar con gente, de jugar, de mirar móviles. Entonces, esa es la cosa más importante. Y después hacemos cosas para cuidar de nosotros. Pasamos más que 1 hora en cuidarnos, limpiarnos, y después pasamos tiempo en la comida. Preparamos comida para casi 1 hora por día y comemos en comidas normalmente 1 hora y media por día. Una cosa muy interesante es que toda la gente en el mundo, al nivel de población, pasa más o menos 1 hora en viajar, en cambiar de una habitación a otra. Y no depende de la riqueza del país. Entonces es casi igual en lugares ricos que pobres, y eso es para un gran sorpresa.
Claro, nos adaptamos.
Miramos miramos las actividades que son economías, que quiere decir las actividades que hacemos por dinero, lo más importante en el mundo es la agricultura. No es muy importante en los países con mucho dinero, pero en África, en India, en China, en muchos países es muy importante la agricultura. Y esto es 45 minutos por día de hacer eso. Después hay actividades que son muy importantes en países ricos que no hacen cosas que queremos directamente, pero organizan qué hace la sociedad, organiza para parte de dinero, de finanza, de la ley. Y esto es muy importante también. Es casi igual que la producción de comida, casi 40 minutos por día. Y después de esto, de hacer todas estas cosas que de qué gastamos, que son los edificios, etcétera, las ruedas, todo. Todo eso es en total media hora por día. Y después, las actividades que son los más directos ambientales, como extraemos materiales del mundo natural, estos son muy poquitos, como he dicho antes. Son 6 minutos por día, más o menos. Y el tiempo que pasamos en arreglar los trastos, como esto es menos que un minuto.
Claro, con el estudio que habéis hecho, ¿creéis que nos adaptamos rápido a los cambios, tecnológicos, por ejemplo, que van surgiendo y que van cada vez más rápido en el día a día?
El estudio que hemos hecho ahora era con todas las informaciones que podíamos probar del mundo entre 2000 y 2019. Entonces, antes de la pandemia, para ver cómo es la especie humana, qué hace la especie humana en esta época. Una cosa que queremos hacer ahora es de continuar para ver cómo estamos cambiando, porque sabemos que estamos cambiando mucho. Hay las tecnologías que van a reemplazar muchos trabajos, y con el trabajo que hemos hecho tenemos un baseline para empezar.
Y con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber, básicamente? ¿Con este estudio qué es lo que queríais saber? ¿Cuál era el objetivo?
Hay tantas cosas que pasan en el mundo ahora. Hay muchos problemas de cambio climático, de sustentabilidad, y es muy difícil de ver cómo funciona el sistema humano global. Estamos todos conectados, tenemos economías que extraen cosas en unas partes del mundo, transfieren a otros para hacer productos y se venden en otros partos, y es muy complicado y difícil de entender qué pasa y cómo puede cambiar. Pero este estudio es para donar, para hacer una vista muy grande que funciona a la planeta para entender cómo funciona nuestra especie. Nuestra especie que está cambiando al mundo de una manera que no ha pasado por millones de años.
Claro, los investigadores clasificasteis también las acciones que la gente hacía en su día a día, ¿no? Por ejemplo, durante todo un día. Y incluisteis las actividades laborables y las no laborales, ¿no? Dependiendo del propósito, pues, de esa actividad. Solo una décima parte se dedicaba a actividades económicas. ¿Esto qué significado tiene? ¿Por qué fue así?
Porque la mayoría de la vida está haciendo otras cosas. Parece que 2 horas y media es muy poco de la vida, pero este incluye los niños, también los hijos, y también hay mucha gente que no trabaja, y igual la gente que trabaja hay que dormir, hay que hacer otras cosas. Entonces este total de 2 horas y media es equivalente a una semana de trabajo de 40 horas para más o menos la mitad de todos los humanos.
Pues Eric Galbraith, muchísimas gracias, investigador y autor principal del estudio. Gracias por hablar con nosotros y contarnos este estudio que habéis hecho.
Mucho gusto.
Gracias.
Y si quieres verme más, podéis andar al sitlab humanchronome.org.
Perfecto. Muchas gracias, Eric.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. I ara fa 5 anys, la parella catalana, formada per l'Aitor i la Rosa, van tornar d'una aventura de viatges. Concretament, van estar durant més d'un any viatjant per Europa i per l'Àsia Central, fins a Mongòlia, vivint a la seva furgoneta. I ara, al gener, sembla ser que tornaran a marxar, però amb un integrant més, amb el seu fill, que tindrà 4 anys, i sense rumb ni límit de temps. Sortiran de Premià de Mar, que és on viuen, i es convertiran en una família nòmada, qui sap per quants mesos o per quants anys. En parlem amb l'Aitor. Aitor, molt bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Clar, encara no heu decidit cap on anireu i tampoc sabeu fins quant de temps, no?
Sobretot és el temps, no volem decidir-lo, perquè volem que sigui el mateix viatge que ens ho marqui, perquè si al cap de 6 mesos, no, et dius, han de ser 3 anys, doncs per no forçar la màquina, no? Si al cap de 6 o 8 mesos dius, doncs ja estem, doncs tornem. I no dir-te un any i després trobar-te que vols continuar, no? Llavors, de moment, ens ho deixem així obert. I a on, doncs, tampoc ens posem un destí. L'altre viatge va ser un destí llunyà, que ens marcava el ritme, no havíem d'arribar allà, i hem dit, doncs, no ens marquem un destí. Volem començar per Espanya o Europa i després ja veurem.
Clar, ara entrarem, no, dins de l'altre viatge perquè ens expliquis una mica, però clar, amb aquest que començareu al gener ja sereu un mes, no? Sereu anireu amb el vostre fill de 4 anys. Clar, la cosa aquí canviarà una mica, no? Per tal de, doncs, s'haurà d'adequar una mica el viatge a la criatura,
bueno,
no?
Ritme,
com fareu?
Sobretot creiem que això ens afectarà molt el ritme, no, haurem posat un ritme més tranquil, més relaxat, estant més temps en els llocs, no tant, no poder acabar, podíem fer abans 400, 600, 800 quilòmetres d'una tirada, doncs no els farem, està clar, i disfrutant d'aquest temps més lent, no, també dels infants, i disfrutant els espais, jo crec que serà més aviat així. I també per això comencem per Espanya i Europa, perquè són espais més coneguts per nosaltres, i que no hi hagi tanta novetat en general a la família, no? O sigui, de cop i volta trobar-nos tots, i el nostre fill també fora, no? Llavors, per això també hem decidit començar així.
Clar, us dona una mica de respecte el fet de viatjar amb ell i doncs, jugar-vos-la una mica més?
Bueno, és a parts dividides. Per sort, doncs, bueno, som diferents, tant la Rosa com jo, i un que es pugui diferent, i llavors, com per sort, fem balança i ens equilibrem, perquè sí que és veritat que per una part fa cosa de que li pugui passar a ell alguna cosa fora d'un hospital lluny, no? De 800 quilòmetres d'un hospital, no? Tantes hores, no? A 2 dies, no? I però per l'altre també pensem, bueno, hi ha criatures de tot arreu del món, però també no, si, bueno, o també la cosa, bueno, és que li agradarà igualment allà, no? No perquè pugui passar algun, com que no saps que passarà, ja pensar que ha de passar alguna cosa dolent. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, anem trobant aquesta comoditat, començant per Espanya i Europa, que són territoris que ens permeten anar més tranquils, i en mica no fa embranzirar.
Exacte. I, clar, a les ganes de viatjar, no? Aquí a l'aventura us vau tirar també fa 5 anys. Com va ser que per què vau decidir començar a fer aquest viatge aquests anys enrere? I com va sorgir tot plegat?
Bueno, va ser per un tema personal meu, bàsicament, que és com jo em vaig trobar en una època pues, despullat, diguéssim, a nivell emocional. En poc temps havia mort mon germà i ma mare, i ma mare s'havia mort just quan jo m'estava veient ja emergent, no, de la mort de mon germà. I amb aquesta segona mort jo vaig col·lapsar, diguéssim, i vaig dir que no puc decidir què fer la meva vida, i al cap d'uns mesos, després de pues, les coses administratives, buidar el pis, etcètera, i ja quan em podia endreçar una miqueta vaig demanar-li a la Rosa de marxar, i ella, pues, bueno, tampoc havíem tingut mai l'idea de fer un viatge llarg, va ser mica en mica, primer li vaig dir 3 mesos, després 6, després l'any, i ella es va organitzar per poder-ho fer.
Clar, de què treballeu vosaltres dos?
Bueno, a l'època, bueno, tenia la mateixa feina que ara, soc formador de lleure, i doncs això és bastant flexible, jo dono cursos, que puc dir que sí que no, i que puc parar i tornar, i a l'època més eren contractes, ara sí, els indefinits, no? Ara m'hauré de despedir, diguéssim, però llavors eren discontinus total, no? I la Rosa en aquell temps era mestra, i ara no, ara és fisioterapeuta. Entre mig saps la carrera de fisio, que també va aprofitar aquest tall del viatge per fer un canvi en la seva vida.
Mm-hmm. Clar, aquí molta gent, imagino que la pregunta que es deu fer és com s'ho han fet econòmicament, no? Per tal de portar a terme un viatge d'aquestes característiques de tant de temps i que suposo doncs, que en deu ser car, no? Explica una mica aquesta base més econòmica i com us ho veu organitzant aquest aspecte i si és així, com la imatge que tenim, no, avui en dia, de que un viatge és car.
Bueno, és una pregunta estrella. Viatjar és tan car com sigui la teva manera de viatjar, perquè clar, pots anar sempre amb hotels, avions i tal, o hi ha gent que viatja amb altres tot a peu i no i s'evita molts gastos. Llavors, la furgoneta jo crec que és un entremig, perquè sí que tens gastos de manteniment del vehicle, del que és el combustible, que depèn dels països, perquè hi ha països com Iran, que és que val cèntims. Cèntims vull dir 5 cèntims, vull dir el litro, o sigui que no pots estar 2 mesos allà i gastes molt poc i molt per tot el país. No?
Uh-huh.
I la furgoneta té l'avantatge que dorms i pots comprar-te menjar i menjar allà mateix, el pots conservar, pots tenir nevera, i llavors això també t'economitza molt, no? Perquè fins i tot si vas amb autostop potser depens més de comprar o menges malament o has de pagar restaurants o menjar en llocs. En canvi, la furgoneta et permet aquest i trobo que és un mig-mig. Nosaltres no vam calcular gaire el que gastàvem, perquè bueno, com que jo venia d'unes mots, doncs vaig tenir una herència i tampoc vam tirar, no soc de tirar la casa per la finestra, però o sigui, si tu et vas regulant, gastes menys que la vida aquí, perquè ja desapareix el lloguer, desapareixen els subministres, la llum, etcètera, desapareixen moltes coses que són fixes a la teva vida i de cop i volta no les has de pagar. I al final només has de pagar menjar i dormir depèn de com viatgis.
Mm-hmm. I amb quins preparatius vau fer abans de marxar? Perquè, clar, no teníeu el temps que estaríeu fora de casa calculat, no? I que, quan sortiu de casa, què és el que feu? Dieu, agafem això, agafem l'altre? Com us prepareu?
Bueno, nosaltres una cosa que vam haver de pensar una miqueta és la furgoneta. La vam fer més còmoda, més confortable, amb calefacció, vam augmentar les capacitats d'aigua, vam ficar una dutxa exterior, que no teníem, era la furgo petita aquella. Vam acomodar tot això i després de fer furgoneta, pues, el que és tema roba, hivern i estiu, pues, no et preocupa, fica sota la teva roba. I després, pues, havien de reunir tots els papers, les vacunes, informar-se, no tenien cap obligatòria, però com que tinguem una gossa, pues, vam ficar la ràbia i vam ficar-nos alguna més, que t'aconsellen. I després d'avisats ens vam haver d'informar, però no podíem fer pràcticament cap, perquè tots et donen, no? Has d'entrar en 2 mesos al país, no? Un mes, i no ens donava temps, o sigui que els vam anar fent durant el camí, però bueno, ja prèviament ja teníem tot l'informació. Més o menys ja buscaves informació de com hauries de fer les coses i informació dels països, sobretot parlant viatgers i amb gent que havia viscut o gent originària del país, ens va anar molt bé. Això jo crec que la millor preparació va ser preparar l'espòs, baixar el nivell de pensar avui Turquia, avui Iran, que van ser els dos països clau en el nostre viatge, en pensar a què passarà i per sort vam conèixer gent originària dels països o que havien estat allà. I això ens va anar molt bé.
Per quins països veu passar?
Doncs mira, de creuar ràpid Catalunya, França, nord d'Itàlia, Eslovènia i Hongria, i llavors després vam fer Romania i Bulgària un mes de cada lloc, Turquia vam estar 2 mesos i mig, a Iran 2 mesos, Àsia Central, que és Uzbekistan, 3 setmanes, Kirguistan només ens va donar per una setmana perquè van tenir problemes de furgoneta, i Kazakhstan hi devíem estar un mes, en 2 vegades, i Rússia, vam treure tota Rússia fins al llac Baikal, i d'allà vam baixar a Mongòlia, que vam estar més d'un mes i mig. Després vam tornar per Rússia, per Moscou, via Moscou, i tota la Transsibèria, tota la carretera a Sibèria, fins a Moscou, i vam creuar Europa ràpid.
Uh-huh. I en quin moment vau decidir tornar? Què és el que vau sentir per dir aquí s'acaba el viatge, tornem cap a casa?
No, això ja ho teníem acordat perquè la Rosa, de fet, la carrera fixa ja s'havia matriculat, jo havia fet un any i mig perquè l'havia combinat amb semestre i va parar la carrera per poder marxar.
Ah, d'acord.
No, va parar, va congelar el número que tenia de mestre i va parar la carrera. Llavors doncs, havíem de tornar això al setembre perquè ja l'octubre reenganxava la facultat.
Clar, d'aquesta manera això ho sentireu per primer cop ara al gener, no? Quan encara no sabreu ni on anireu, no? Ni quan tornareu.
Per això hem decidit fer-ho ara d'aquesta manera. Perquè, bueno, teníem data tornada, teníem un destí, una diana que era lluny, no, que era Mongòlia, i ens feia arribar allà en aquell temps que teníem, i ara hem decidit viatjar amb tranquil·litat. I no hi ha tantes coses boniques a veure, sortim de casa i anem fent.
Uh-huh. I d'aquests països que m'has explicat que veu estar, quina experiència us queda així com a record o algun moment concret que diguis, mira, quan va passar tal cosa, això mai ens oblidarem?
Uf, en tenim moltíssimes, moltíssimes. Llavors, tant de trobades amb persones, no?, que te les trobes per la muntanya i estan també de vacances o estan pel seu país i et conviden a casa seva, i doncs tenim la Mijaela i el Valentín a Romania, que ens van tenir 3 dies a casa, o el Hassan a Iran, que la vam conèixer superlluny de casa seva, i nosaltres anàvem en contradirecció de casa seva, i ens va dir, quan torneu, i ens va tenir el collit a casa seva també. Després la Goja, que la vam conèixer a Uzbekistan, i és de Kazakhstan, i parlava castellà, ella havia estudiat castellà com a llengua exòtica, i ens va tenir com 2 o 3 setmanes a casa seva, amb 2 tongades diferents. Bueno, això per tot el viatge. En molts països no ho oblidem mai, no? O les persones d'Istanbul. Sí, això va ser un continu, des de que vam sortir, bueno, des del nord d'Itàlia fins a, pràcticament, tot molt a Moscou i a la tornada, no? Mm-hmm. A Rússia van ser molts pàbels, tenim molts pàbels per recordar. I després d'experiències, doncs, quedar-te enmig del Gobi tirat amb la furgoneta, no? Tirat amb la furgoneta ofegada, ofegat el motor, el filtre amb gasolina, amb dièsel brut, i un lloc on en 16 hores només va passar una moto, no? I llavors estàvem al mig del desert, i... però bueno, ens ho vam prendre en calma, ho haguéssim pogut arreglar aquell moment, però era a les 6 de la tarda, venia una posta de sol magnífica, i com que ja portàvem una experiència del viatge, no ens vam estressar, si ens hagués passat al principi de tot, no haguéssim sabut què fer. Perquè estàvem a 8 hores de l'últim poble i a 6 del següent. I amb pistes de terra de mala circulació, diguéssim. Llavors, sí, avança a poc a poc. Però ja sort teníem que ja portàvem uns quants mesos i ens ho vam prendre amb molta calma i realment no va ser un problema, però quan tens temps viatjant pots esperar arreglar les coses.
I una de les coses que destaqueu és les amistats que heu fet, no? El tracte de la gent... I l'amabilitat també, no?, que tenen que han tingut cap a vosaltres i que tenen cap a la gent, els turistes en general, oi?
És extraordinària. I sobretot aquestes cultures en què els atrevessava la Ruta de la Seda o que han tingut el nomadisme fins fa poc, no?, o cultures com les turques, i els persas, els uzbeks, els tadjiks, els kirguisos, són cultures del centre d'Àsia que s'han anat movent i han passat per la Ruta de la Seda. Quan reconeixen una persona viatgera, la tracten bé, l'acullen, volen saber què porta del seu país, no? O sigui, volen saber la cultura, estan orgullosos, molt orgullosos de tenir-se a casa. Mm-hmm. I això és el que... Bueno, ens va passar ja al nord d'Itàlia, ens van tenir a casa, però amb aquest interès de saber i així, doncs, de Romania o Bulgària, però sobretot a partir de Turquia.
Quina cultura us va agradar més en aquest aspecte?
Els perses, la cultura persa, sí, total. Ells diuen, no som Iran, som Pèrsia. No? Iran és el que va de tota la història, no? Però la cultura persa és fenomenal. És una cultura molt oberta, molt alimentada d'altres cultures i amb moltes ganes de saber de les altres i, bueno, som una gent fantàstica.
I en l'àmbit gastronòmic, amb el menjar, com us veu portar?
pot saber, potser el problema va ser més Mongòlia, perquè la Rosa és vegetariana, bueno, era vegetariana, ara menja algú que no està surt de la dieta vegetariana, però llavors no menjava res de carn, i Mongòlia sempre hi ha carn, sempre. Llavors era difícil en els llocs, era difícil a la casa de la gent, era difícil en els llocs de menjar, i llavors allà sí que vam haver de procurar sempre tenir menjar nosaltres, i ser amables amb la gent que t'oferia menjar, i ella fos anar-ho equilibrant amb coses que sí podia menjar, no? I no fent, no? Però sí, Mongòlia, però després estan... Bueno, després hi ha coses curioses de menjar, no? A partir d'Iran, així, en els països nòmades són un tipus de formatge molt agri, molt fort, et trobes curiositats de menjar que no coneixies.
Clar.
O la riquesa de Turquia i Bulgària, que estan a prop de Grècia, i són dietes molt equilibrades i molt... Bueno, gastronomies que s'influeixen molt i són molt riques. O a Iran és a casa de la gent. Per exemple, a Iran és curiós perquè a fora, restaurants i bars, és molt limitat. Però a casa de la gent, bueno, cuinant amb flors, tenen una cultura gastronòmica, per mi va ser molt variada, però diferent. No era mediterrània, no? I doncs em va cridar molt l'atenció.
Clar, després de descobrir tantes coses, descobrir tants països, tants menjars, tantes persones, no?, al voltant, imagino que la tornada costaria, no?, en aquest sentit. Després de tant de temps fora de casa, com és tornar al mateix lloc?
Sí, doncs mira, torno a la diferència dels dos, no?, perquè depèn, no?, sempre depèn de cadascú en el moment que està, com li ha viscut el llet, i per què torna, no? La Rosa, com que tornava per reenganxar un projecte propi seu, no?, que havia parat, doncs, i a més a ella li agrada molt la continuïtat, l'estructura, i li va donar en seguida la carrera i venia per fer-la, doncs ella li va costar menys, li va agradar molt viatjar i ara té ganes de viatjar amb el seu fill, però li va anar bé tornar, no? En canvi jo, si no haguéssim tingut la data de tornar, jo no hagués tornat, jo hagués votat per no tornar, hagués continuat perquè estava fabulosament bé. I jo sé que em va costar molt la rutina, el que no hi hagi aquest continu de... No tan sol de sorpresa, sinó d'aprenentatge, d'obertura de ment, no? Sinó com aquest... Tornes aquí tot el mateix, que és la vida que has tingut abans, però és un canvi molt brusc. Mm-hmm. Un canvi molt brusc i vaig trigar un temps a relaxar-me.
I al final, Aitor, és tornar, no?, amb una història per la qual vas marxar, és com tornar una mica enrere, no?, i recordar, sí, també imagino, doncs, el mal moment que estaves vivint just abans de marxar, no?
Sí, a veure, encara que marxi lluny, això no desapareix, no? El que passa que el viatge em va ajudar molt per justament, bueno, la frase que jo tenia abans de marxar l'aire, i crec que l'havia encertat, és que em passés l'aire pel cap, no? Que em fiqués l'aire. Però a nivell de cervell, no? I és el que va fer el viatge. Però igualment que el dol no va voler treure a ningú i bueno, el tornar potser sí que em va fer aterrar un altre cop, però bueno, havien passat 14 mesos i igualment internament hi havia hagut una miqueta de feina i ja l'havia fet l'any anterior, perquè vam marxar un any després de que morís meva mare. O sigui, ho explico molt ràpid, però va ser un procés d'un any per acabar marxant.
Al final el viatge va ser una teràpia per tu.
Sí, podria dir-ho i tant.
I ara amb el vostre fill de 4 anys, també encaminant, doncs, aquesta nova història, aquesta nova aventura, aquest nou viatge, ell és conscient? Us diu alguna cosa? Us pregunta? Està il·lusionat?
Sí, bueno, perquè clar, li hem posat en vena.
Clar.
Pobre, doncs dir que la nostra decoració de casa és, doncs, tenim el passadís, un mapa de Mongòlia, tenim les llustres petites de record, tenim llibres amb fotos relacionats, guies de vida, no? Tenim coses i llavors tenim el mapa mundi allà al menjador i clar, sempre l'hem explicat, i un llibre de fotos de Mongòlia gran que l'hem explicat coses, llavors doncs ens demana fotos del viatge. I ell, quan juga a fer cabanetes a casa amb llençols i així, diu que és una llurta o un temple budista. Vull dir que segur que és bastant. Llavors, amb la furgo, com que ja fa un temps que la tenim, doncs encara l'hem d'acabar d'acomodar i fer el gust per viatjar, doncs ja hem fet sortides i ell ja l'ha anomenat casa. I llavors, Bueno, pues sí que és veritat que no pot sortir un dia de l'altre sense dir res, eh? Si jo t'està explicant, li has de dir que clar, no tornaràs aquí, que estaràs coneixent, i bueno, quan ell veu animals i coses que li agraden, dic, pues això està al país, això és tot a l'altre, o un joc de puzzles d'aquests que són països que està al poble. Llavors, ell ja sap que hi ha coses més enllà i que les anirem a veure.
Està preparadíssim. Ja veig que està preparadíssim, sí.
Oh, a més té, té un nom d'un mar, no?, del centre d'Àsia, que es diu Aral. És un mar que hi ha entre Uzbekistan i Kazakhstan, i li hem explicat i reexplicat la història. I jo en el viatge a Mongòlia, com m'he trencat el manís, no?, i quan veu el mapa a Mongòlia, pregunta, on de Mongòlia, no?, i per una cosa on trai, per on vau sortir? I ens feia la seva curiositat mateix d'infant, de voler aprendre tot el que té davant, doncs sempre ens està preguntant coses i diem, i on sé, i d'on ve el seu nom, i tot. Llavors ell sap que tot aquest exterior que et pot agradar o que si vols veure coses has d'anar-hi, no? Llavors, a veure què tal, a veure com què tal.
Clar, i ara... Exacte, i ara encara és petit, però quan sigui més gran i li expliqueu això que vau fer amb ell, segur que al·lucinarà i estarà agraït per això també, perquè descobrir món des de tan petit doncs no deixa de ser un regal, no?, per ell en aquest cas. Doncs...
Sí, crec que també li donaràs part del seu creixement personal.
Clar,
no?
Exacte,
no
totalment.
Va estar, jo què sé, a Namíbia, no?, però el fet de veure animals que no veu aquí, doncs ja li obre la ment i ja li fa entendre el món, no?, encara que sigui la pluralitat, l'acceptació de l'altre, i que hi ha coses a conèixer sempre, que no pots avorrir, no?, que la vida és molt més que el lloc on tu vius així, que després si vols viure allà, doncs hi disculpi, no?, cap problema, no?
I tant.
Que ja tot el que van tenir. Jo crec que això, encara que no se'n recordin dels noms dels països i de les coses, haurà viscut tota una pluralitat i una riquesa que ho ajudi.
Doncs sí. I potser quan sigui més gran torneu a fer un altre viatge,
sí,
perquè aquí sap quan tornareu i també doncs, es pot aprofitar i quan sigui més gran tornar i a recordar doncs, tota aquesta aventura.
I tant.
Doncs, Aitor, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra aventura, la vostra història. Ja ens explicareu quan torneu, quan decidiu tornar, a veure com ha anat, on heu anat i quant de temps heu estat, perquè potser us quedeu per allà a viure, no?
Oh, sí, hem tancat algun lloc, i tant. O sigui que pot haver un altre capítol i moltes gràcies. Estem encantats que t'hagis donat veu i que t'hagis interessat el temps.
Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
Adéu. I continuem d'aquí no res per parlar de dades que un estiu més ens encongeixen una mica al cor. L'abandonament dels animals.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
De entrada, Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña.
Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació per l'abandonament que hi ha any rere any quan s'acosta l'estiu dels animals, dels gossos, dels gats, és real. No ho podem passar per alt, no ho podem ignorar i avui doncs volem conscienciar sobre el tema. I atenció al que explicarem ara, perquè tornant de vacances aquest és un tema importantíssim a tractar. A Espanya s'abandonen 33 animals cada hora, la qual cosa suposa 790 abandonaments diaris i 24.000 cada mes. El 2022, les protectores espanyoles van recollir més de 288.000 gossos i gats, gairebé un 3% del total dels que viuen a Espanya. Unes xifres abismals, i és que a l'estiu, sobretot, encara augmenta més el percentatge de gats recollits per aquestes entitats a causa del caràcter estacional de la seva reproducció, mentre que en el cas del gos, en canvi, aquest percentatge es manté durant tot l'any. Aquestes són algunes de les dades publicades recentment per la Fundació Affinity amb els resultats d'un estudi que es diu Ell mai ho faria sobre l'abandonament, la pèrdua i l'adopció d'animals de companyia a Espanya 2022, i del que precisament avui en volem parlar amb la Laura Rodríguez, que és la responsable de comunicació de la Fundació. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, el nom de l'estudi ja ho diu, no? Es diu Ell mai ho faria. Ho diu tot realment, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres vam començar la nostra activitat com a fundació amb aquesta campanya, el Nunca lo haría, i després, anys més tard, quan vam començar a fer aquest estudi que avui en dia segueix, vam decidir posar-li aquest nom, no?, perquè ens semblava que, bueno, que reflectia doncs molt bé, no?, aquest caràcter de l'estudi, de voler posar xifres a l'abandonament de gossos i gats al nostre país.
Cada cop les xifres d'abandonament són pitjors? Va augmentant cada any?
En els últims anys podem parlar d'una certa estabilitat, no? De fet, si comparem les dades de 2022, que són les que tenim ara, amb les de l'any anterior, 2021, veiem que ha pujat només un 1%, no? I, per tant, podem parlar d'una certa estabilitat. Sí que és veritat que en els anys anteriors, en els anys de pandèmia, vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però, bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte de que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no?, i també que s'abandonaven menys, sobretot doncs per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
Clar, aquest estudi enguany ha complert el seu 35è aniversari, oi?
Sí, de fet, el que compleix els 35 anys és la campanya, no? La campanya que tots recordem de Ell mai no ho faria, Ell nunca lo haría, del gos a la carretera, no? Sent deixat, diguéssim, per la seva família, doncs abandonat a la carretera, i veiem com el cotxe marxava, no? D'això sí que fa 35 anys.
Sí, malauradament aquestes imatges encara es continuen veient avui dia, no? Encara segueix quedant gent que fa això, no?
Sí, nosaltres sempre el que diem és que pot passar que hi hagi un cas extrem, no? O una situació extrema en la vida d'una persona que de cop li impossibiliti doncs fer-se càrrec del seu animal, no? Pot passar, i en casos extrems que malauradament doncs tenen lloc. El que nosaltres diem és que en aquest cas el que s'ha de fer és intentar donar en adopció a aquest animal, és a dir, buscar-li una família que sí que es pugui fer càrrec. En el cas de que això doncs no s'aconsegueixi o sigui impossible per alguna raó, que a més hi ha plataformes online que també t'ho faciliten, l'altra opció, lògicament, és anar a les protectores, no? Però el que mai s'ha de fer és deixar l'animal, com deies, no? Doncs a una carretera o a una benzinera, perquè en aquest punt la vida de l'animal realment corre perill. Això és el que no podem permetre de cap manera.
Normalment, teniu coneixement de que s'abandonen més gossos o més gats?
Hi ha més gossos que arriben a les protectores, sí, perquè hi ha més gossos també que viuen a les llars, no? I per tant aquesta proporcionalitat, no?, aquesta proporció de gossos i de gats que veiem a les llars, també la veiem a les protectores. El que sí que ens estem donant compte en els últims anys és que cada vegada hi arriben també més gats, que és un fenomen que ens preocupa, no?, perquè veiem com any rere any doncs va augmentant.
Clar, imagino que en aquesta època de l'any, no, tornant de vacances, ara els mesos d'estiu són els mesos més crítics, no, on la gent doncs, ha abandonat més animals d'aquests de companyia. Això es deu a que la gent, suposo, que vol marxar de vacances, no, i no saben amb qui deixar els animals. També cada cop trobem més hotels, no, més càmpings mateixos, no, també, o més disponibilitat, no, vacacional, hostalera, que admet mascotes, i en aquest cas, doncs, gossos i gats. Això també fa que, doncs, cada cop puguin haver-hi menys abandonaments, o no influeix?
Bueno, el que veiem a l'estudi és que el fet de les vacances, diguéssim, no influeix d'una manera decisiva a l'abandonament dels animals, no? I, de fet, si ho pensem, abandonar un gos o un gat amb el que tu tens un vincle i tens una bona relació, diguéssim, no té molt de sentit, no?
No,
només
gens,
perquè hagis de marxar una setmana de vacances, no? Com tu dius també, cada vegada l'oferta hotelera de càmping de cases rurals és major, no? I per tant ens podem emportar en molts casos a l'animal amb nosaltres. Per tant, això ja no està dintre de les raons principals. El que sí que veiem i que té una incidència important a l'estiu són les camades no desitjades en el cas dels gats, no? Perquè, com deies al principi, ells sí que tenen una reproducció estacional i, per tant, els gatets, quan neixen, en els mesos d'estiu. I les protectores veuen com entre maig i agost reben la majoria de gatets i han de fer front a doncs, milers de gatets que arriben, no?, en forma d'aquestes camades no desitjades i que els hi han de donar sortida. En el cas del gos, això no passa, no? S'abandonen i arriben el mateix número de gossos durant tots els mesos de l'any.
Mm-hmm. I clar, vosaltres, des de la Fundació Affinity, Laura, què és el que feu? Un cop us trobeu amb aquestes xifres, no?, que feu l'estudi, quina és la vostra funció a partir d'aquí?
Clar, el nostre paper, en primer lloc, és donar a conèixer aquestes xifres, no? Mm-hmm. Perquè, de fet, no hi ha un altre estudi d'aquestes característiques a l'Estat i, per tant, som, diguéssim, com l'única font oficial que posa xifres a aquest problema i que l'estudia, no? És un estudi, com dèiem abans, no?, que fem des de fa moltíssims anys, és un estudi molt complex que podem fer gràcies a la col·laboració de protectores i dels ajuntaments i els consells comarcals que ens faciliten les dades de tots els animals que acullen a les seves instal·lacions i, en base a això, amb instituts d'investigació i gent doncs, molt experta en el tema, aconseguim fer aquest anàlisi. No? Per tant, la primera funció que tenim és donar a conèixer aquestes dades i les fem servir també per conscienciar. No? Fem tota una tasca de conscienciació i de comunicació perquè aquestes xifres arribin a la població i, per tant, a poc ens vagi doncs, calant més i més la idea de que no és acceptable doncs, abandonar els nostres animals. I també el que fem és proposar una sèrie d'estratègies per poder pal·liar aquest problema, per poder baixar doncs, aquestes xifres tan alarmants.
Mm-hmm. Clar, de la mateixa manera que parlem del fet d'abandonar aquests animals de companyia els mesos d'estiu, no? Com abans feia referència, també noteu vosaltres que, per exemple, la gent adopta o recull més animals entrades aquestes dates?
De fet, sí que veiem que ara, no, a partir dels mesos de setembre, octubre i endavant, és quan hi ha més adopcions. Mm-hmm. Sí que és cert que l'estiu, doncs, bueno, per una banda sí que veiem aquest augment de gatets que arriben i per una altra banda l'adopció en general de gossos i de gats es frena, no? És un moment de l'any, el moment de les vacances i de més, que l'adopció es frena. Entenem que és perquè la gent doncs, no està en un moment com per poder planificar una cosa tan important com és l'adopció d'un animal, sinó que està doncs, bueno, en èpoques de vacances i amb altres qüestions, però que una vegada això acaba i tornem a la rutina, al mes de setembre i endavant, aquí es torna a reactivar les adopcions.
Mm-hmm. Sí, sí, al final doncs esperem, no?, que a poc a poc hi hagi menys abandonaments i la gent es faci responsable, perquè de la mateixa manera que segurament no abandonarien a cap familiar, no?, doncs la mascota, en aquest cas, el gos i el gat, doncs són un familiar més i no et dona dret, doncs, a abandonar-lo, no?, quan al final és un més de la família, així que...
Sí, a més sí. Nosaltres... Aquí proposem com aquestes estratègies que et comentava, no? El fet d'esterilitzar el nostre animal per evitar aquestes camades no desitjades, identificar-lo perquè en cas de que es perdi el puguem recuperar, ens puguin avisar de la protectora i puguem recuperar el nostre gos o gat. Si estem pensant en incorporar un animal a la nostra vida, que ens plantegem l'opció d'adoptar-lo, perquè així doncs el puguem treure de la protectora, no?, i deixi aquest espai també a un altre animal, i fer aquesta reflexió abans d'incorporar-lo, fer aquesta reflexió amb tota la profunditat que puguem, i si formem part d'una família, doncs que tots els membres estiguin d'acord i que les expectatives de la vida amb aquest animal siguin realistes.
Exacte. Doncs Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity, gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar a tothom amb aquestes xifres de la realitat que encara vivim, que hem de millorar molt en aquest aspecte i que tant de bo arribi un dia en el que això s'acabi i tots els animals estiguin segurs a casa dels seus amos i les seves mestresses sense la por aquesta de ser abandonats. Gràcies.
Tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I parlem ara d'un tema, de la menopausa i dels problemes derivats de la menopausa, des que encara costa, per segons qui, parlar-ne i donar-los a conèixer. En parlem amb una dona especialitzada en tot aquest tema, l'empresària catalana Jo López, que ha investigat i ha fet treballs de camp sobre el tema i que, a més, lidera una startup catalana d'èxit, la FemUp, vinculada sobretot a això, a protegir, a tractar i a prevenir la salut de la dona. Jo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres mateixos dieu que quan un metge parla amb un pacient home se l'adverteix sobre els efectes hormonals de totes les medicacions que pot prendre i que se li prescriuen, però que, en canvi, quan són medicacions adreçades a les dones, això canvia i no s'explica com a tal, oi?
Ens oblidem molt sovint i qualsevol dona que ens estigui escoltant ho recordarà. Segurament, si li han receptat l'anticonceptiu, doncs no li han dit els efectes secundaris de l'anticonceptiu. I les píndoles anticonceptives, com qualsevol medicament, té moltes coses bones, però també té efectes secundaris. I aquests presos durant molt de temps, com ens prenem l'anticonceptiu, que poden ser 10, 15 o 20 anys, doncs es van acumulant, no? Aleshores, això que succeeix amb els anticonceptius, que és un exemple molt clar, passa amb totes les etapes de la vida de la dona, que amb molta freqüència ens oblidem de dir quins són els efectes secundaris, com ens afecta la salut hormonal i quins desajustos té. En el nostre cas, vam començar a detectar això amb la caiguda de la libido. Molts medicaments tenen com a efecte secundari la caiguda de la libido a la dona. Un seria els anticonceptius, com ja hem dit, però succeeix el mateix amb els ansiolítics, els antidepressius, molts medicaments. I així passa amb d'altres, evidentment, que ens oblidem de dir-los i de recordar-los a la dona què ens pot passar.
També, per exemple, podria ser un exemple, no, el cas de l'alteració de la menstruació que van patir moltes dones amb la vacuna de la Covid i que no es va comunicar des d'un inici, oi?
Totalment. Això és aquest exemple que si no l'haguéssim vist en directe i fa un any no ens ho haguéssim cregut, no? O sigui, a principi d'aquest segle ens arriba una pandèmia, es fan estudis superràpids per intentar posar una vacuna que arribi a tothom, i entre els efectes secundaris no es recull l'efecte que té sobre la menstruació, quan saps que la meitat de la població que vacunarà són dones que estaran menstruant o que s'ha de registrar quins efectes pot tenir sobre el seu cicle hormonal, no? Però aquesta és la prova tan evident de que ens oblidem, o sigui, anem amb salut, i a l'excel·lent llibre de la doctora Carme Valls que parla d'això, però hi ha un biaix, veiem la salut de la dona sempre com a ulls masculins, no? I no ens en recordem que té la seva pròpia biologia, el propi cicle hormonal, la seva pròpia sintomatologia.
Uh-huh. Tu, Jou, en quin moment vas començar a interessar-te per això, adonar-te potser d'això que potser passa més desapercebut per la resta de la població. Com vas començar a fer-ho tot plegat?
Mira, jo vaig tenir la sort de treballar en un laboratori especialitzat en salut de la dona, que és un laboratori també català, i que s'especialitzava en aquell moment amb la dona embarassada. I vam començar a veure pues, que coses que normalment se'ls deia depressió postpart, pues, hi havia un dèficit nutricional, per exemple, en aquelles dones, no? I a la pandèmia, precisament el temps que em va donar per pensar, vaig començar a fer un estudi amb dones, vam entrevistar 681 dones, preguntant-los quines coses de la seva salut estaven oblidades o elles trobaven que necessitaven el què. Ens va sorprendre molt que la primera cosa més important va ser la libido. Un 52% de dones ens va dir que tenia caiguda de la libido en algun moment de la vida. La dona jove amb el tema dels anticonceptius, la dona que té fills amb el tema del cansament, la dona amb menopàusia, pues, evidentment com un efecte secundari més. I això, ja et dic, el vam veure en el cas de les dones, però després també ho vam començar a notar amb altres símptomes que no s'explicaven, com per exemple podia ser el dolor en les relacions, que també ens va sortir un 21% de dones amb aquest problema.
Mm-hmm. I vas crear la companyia, doncs, després de 17 anys d'experiència en aquest món que comentes de salut femenina. I després de 2 anys de recerca, com bé explicaves ara, per conèixer aquestes dones i aquestes necessitats, no?, que tenien elles d'explicar tot això, amb diferents edats, no?, amb quin perfil de dones et vas trobar?
Doncs com et deia, tenim un perfil de dona jove que té molts símptomes hormonals i ningú li ha explicat per què. En la majoria de casos és un efecte secundari d'algun medicament. Tenim molta dona en postpart. La maternitat al nostre país és de les més altes del món. Moltes vegades tenim els fills tan grans que els símptomes que tenim després en el postpart s'allarguen molt de temps, 2 i 3 anys. I tenim dones que els arriba la menopàusia i no entenen com funciona el seu cos. Hi ha molts canvis que els hem d'afrontar d'una manera més saludable. Els problemes que puguem tenir de son, els problemes que puguem tenir de nerviosisme, de tristor... I totes aquestes dones és a les que nosaltres ajudem moltes vegades amb suplements, moltes vegades amb consells d'estil de vida i algunes vegades pues, també derivant a altres professionals, perquè les dones, per exemple, que tenen dolor a les relacions, pues, els hi cal una visita amb una fisioterapeuta de sol pèlvic que els expliqui com funciona el seu cos i com està realment aquest sol.
Uh-huh. I també hi ha factors, per exemple, que poden influir en la salut de la dona, en aquest cas, que no tinguin a veure... diguem, amb el propi cos, sinó també amb el clima, amb l'exterior, amb una mica la part climàtica, vull dir, no?, la part externa que ens pugui també estar afectant.
Moltíssim. Els contaminants ambientals pues ja s'ha demostrat que es comporten com a disruptors endocrins i fan malbé la nostra salut hormonal. Aleshores, la dona en aquest contacte excessiu amb contaminants li afecta molt. L'estrès, que també és una plaga a dia d'avui, ens afecta molt a nivell de salut hormonal a la dona, no? I ens desajusta molt. Així que aquesta part també hem de ser conscients.
Clar, el ritme de vida, no?
Totalment. L'estil de vida de la dona ens desajusta molt i això la majoria de dones que ho han patit ho saben, que comencen doncs, per nerviosisme, després problemes per dormir, aquesta son que no acaba de ser profunda no permet que el cos es recuperi, dona peu a problemes cognitius, pèrdues de memòria, dificultat per concentrar-se, etcètera, no? I moltes d'aquestes coses exactament són ambientals.
Uh-huh. I a partir d'ara, amb aquesta startup FemUp, no?, que has creat, què és el que vols fer?
Doncs mira, Marc, vull fer 3 coses importants. La primera és ajudar més dones. Per això fa falta que ens coneguin, perquè moltes dones ens van trobant per Google i no saben que hi ha solucions al seu abast. La segona és continuar desenvolupant solucions per altres moltes molèsties que tenen les dones i que continuen sense tenir gaire solucions, no? Per exemple, el dolor a la menstruació és una cosa que també s'ha normalitzat i que també ens agradaria abordar. I després hi ha una tercera cosa molt important, i és que nosaltres com a startup ens hem adonat que el món de les startups és molt masculí. El 98% del capital que es destina a startups és a startups masculines. Això és un viatge enorme, perquè vol dir que les solucions que es creen de dones per dones, moltes ho tenen molt difícil per arribar a veure la llum, no? Aleshores, aquí també volem ser una palanca, volem animar molt a que les dones inverteixin en projectes de dones i volem ajudar a construir aquest camí perquè sigui cada vegada més fàcil.
Mm-hmm. Doncs, Jo López, investigadora d'aquests treballs de camp sobre el tema de la salut de la dona i també emprenedora de l'startup catalana FemUp, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos tot això que fas, tot això que feu, i per protegir, en aquest cas, i tractar i prevenir aquesta salut de la dona de la que ens parlaves. Gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
Gràcies. I parlem de que un producte nutricèutic amb compostos bioactius ha aconseguit reduir el colesterol. Tot això parteix d'un estudi clínic que es va fer a finals del 2021 durant 5 mesos amb 43 pacients voluntaris de 12 farmàcies de Tarragona i de l'Ebre. I volem parlar precisament perquè ens ho expliqui amb l'investigador principal del projecte, el Gerard Aragonès. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat això? Com heu fet aquest estudi?
Mira, doncs això és un estudi clínic d'intervenció amb un nutracèutic. Un nutracèutic, com sabeu, és aquest producte que es ven en farmàcia sense prescripció mèdica i que s'ha vist que agafant els components bioactius d'aliments o de productes naturals i concentrar-los una mica, doncs donen uns beneficis per la salut. Doncs nosaltres aquest projecte el vam pensar, com deies tu, ja fa un temps, i el que hem vist que era més fàcil era utilitzar a les farmàcies comunitàries, és a dir, les farmàcies que trobem als nostres carrers, a les nostres ciutats, per fer el reclutament, diguéssim, i seguiment d'aquests voluntaris i de persones que tinguessin, doncs, uns criteris que ens anessin bé per fer l'estudi i invitar-los a participar en aquest projecte per poder veure si aquest producte nutracèutic doncs, té aquests efectes sobre la salut i específicament, com tu dius, sobre el colesterol. S'ha promogut directament per la càtedra Uriac de Nutracèutica de la Universitat Rovira i Virgili, que és una càtedra que es va crear el 2020 per tal de donar a conèixer a la societat en general i als investigadors i investigadores doncs, la importància d'aquests productes nutracèutics en la nostra societat. I per tal de dur a terme estudis clínics, la càtedra Uriac de Nutracèutica es va posar o va fer un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona per tal de poder realitzar aquest estudi d'aquest nutracèutic per baixar nivells de colesterol a les diferents farmàcies comunitàries de la província de Tarragona. En aquest estudi han entrat 12 farmàcies diferents en diferents localitats de la província de Tarragona i s'ha realitzat aquest estudi en aquest producte nutracèutic de la Casa Uriac per fer o per provar si realment disminuïa els nivells de colesterol.
Perquè hi ha molta gent que té colesterol?
Doncs sí. Malauradament, les malalties cardiovasculars és una de les malalties més prevalents en la nostra societat i que provoquen al llarg del temps doncs, més problemes en morts, en malalties i òbviament, doncs, en despeses econòmiques per les nostres institucions.
Mm-hmm, clar.
Dels diferents factors que es coneixen que tenen una influència directa sobre aquestes malalties cardiovasculars, el que se sap i el que la comunitat científica està d'acord és que el colesterol o les concentracions sanguínies de colesterol és un dels factors més clau en aquestes malalties i que, a més, som capaços de modificar. És a dir, que si nosaltres som capaços, mitjançant dieta o mitjançant hàbits saludables o, en casos extrems ja, mitjançant doncs, fàrmacs, medicaments, podem baixar aquests nivells de colesterol, doncs el que estem fent és disminuir de manera molt significativa el risc de patir aquestes malalties cardiovasculars. Mm-hmm. Infarts, ictus, etcètera, etcètera.
Clar, aquest producte podem dir que servirà per tothom o només per unes persones en concret que tenen doncs, un major colesterol? Per quines persones és apte?
No, mira, això és un producte que podem dir el nom, que es diu Aquilea Colesterol, que com hem dit abans és un producte nutracèutic, això vol dir que està composat amb components específicament que venen dels aliments i que s'ha vist que quan els prenem a concentracions altes ens poden ajudar a prevenir l'aparició de malalties. Val? Aquest producte, aquell colesterol, que és d'una farmacèutica específica que es diu Uriac, el que està indicat, sobretot, és en aquelles persones que tenen uns nivells de colesterol total en sang que estan al límit de ser tractats mèdicament. Val? I això, amb números, és doncs, per sota dels 250 mil·lígrams de decilitre o el que nosaltres diem entre els 200 i 250 mil·lígrams de decilitre. Mm. Són persones que tenen ja uns nivells de colesterol moderadament elevats. A partir de 250 mil·lígrams de decilitre, aquesta persona ha d'anar al metge sí o sí perquè es comenci el seu tractament farmacològic adequat doncs, a les seves condicions, òbviament, però que quan no arribem a aquests 250 mil·lígrams de decilitres, el que podem fer és utilitzar aquests nutracèutics o utilitzar hàbits saludables, que com tots coneixem doncs és una dieta saludable, una dieta mediterrània, fer exercici i la incorporació d'aquests productes en el nostre dia a dia per tal de, diguéssim, endarrerir a l'entrada d'aquestes persones a un tractament farmacològic ja per tota la vida.
D'acord.
Per tant, aquests productes estan indicats doncs, amb aquestes persones que tenen doncs, aquests nivells de colesterol que ja estan, comencen a estar ja a nivells preocupants i per tal d'evitar que entrin, repeteixo, doncs, amb aquest tractament farmacològic crònic, normalment és mitjançant estatines en monoteràpia o estatines combinades amb altres fàrmacs, doncs utilitzem una estratègia més, com tenim l'exercici físic, com tenim una dieta saludable, doncs per tal de baixar una miqueta aquests nivells que hi hem d'arribar doncs, l'entrada d'aquest procés farmacològic.
Clar, estem parlant de gent que ja té un colesterol important, no, diguem, però si ens centrem en les mesures que, per exemple, s'haurien de prendre, no, quan et detecten doncs, que tens colesterol i que és solucionable, no, diguem, que el pots revertir amb una dieta i amb una sèrie de mesures, què és el que hauríem de fer si ens trobem en aquesta situació abans que això es converteixi en un problema major?
Quan més aquests nivells de colesterol que augmenten a mesura que ens fem grans, lògicament, perquè nosaltres envellim i els nostres nivells de control sobre aquests processos metabòlics com és el colesterol doncs ja no són tan efectius com eren, doncs el que hem de fer, i això està ben definit per les diferents indicacions o diferents col·lectius mèdics que es revisen anualment o revisen periòdicament les guies a seguir, doncs el que està clar és una dieta saludable, que això allí on estem vivint, aquí a Catalunya, doncs és fàcil de seguir una dieta, no és mediterrània, rica en fruites, amb oli d'oliva, amb peix blau, amb poca carn vermella, amb cereals, etc etc. Per tant, importantíssim, una bona dieta. En segon lloc, importantíssim, fer exercici físic de manera rutinària. No cal ser un atleta professional, però sí doncs, evitar doncs, aquesta pràctica més de sedentarisme que tenim tots, o que la nostra societat una miqueta doncs, ens obliga una miqueta, per dir-ho així. I l'altra, la tercera estratègia, és l'entrada d'aquests doncs, productes nutracèutics que ens donen doncs, aquest plus de salut i que ens permeten prevenir l'aparició d'aquestes malalties. És important el concepte aquest de prevenció. Si aquests productes nutracèutics no serveixen per tractar els nivells de colesterol o no serveixen per tractar doncs, una diabetis, però sí que et serveixen doncs, per minimitzar el risc d'aparició d'aquestes malalties, per endarrerir doncs, els problemes més serios d'aquestes malalties, etc.
Doncs Gerard Aragonès, investigador principal d'aquest projecte que ha aconseguit, no?, aquest producte que ha aconseguit reduir el colesterol, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això que hem de fer per tal de prevenir i també tractar el colesterol i evitar que el tinguem. Doncs gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
I d'aquí una estona ens apropem al sector de la fisioteràpia i de la feina que aquests professionals fan per les persones més vulnerables. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de Cope Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay y el campo fora. Ma quanta strada per rivederti ancora per uno sguardo per il mio orgoglio. Quanto ti voglio, ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a Cope Catalunya. A Cope Catalunya.
Del cap de setmana a Cope Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Parlem ara de fisioterapeutes, de la fisioteràpia i de la importància d'aquesta per les persones que més ho necessiten. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. El confinament per la Covid-19 va perjudicar especialment els usuaris crònics de fisioteràpia, com ara les persones amb discapacitat i les que pateixen patologies neurodegeneratives o cognitives, així com els pacients geriàtrics. Fins i tot, persones completament autònomes van arribar a un estat de dependència. Així ho afirma una recerca de la Universitat de Lleida, on també es posa de manifest les barreres tecnològiques de la teleassistència per col·lectius vulnerables, com ara, per exemple, famílies sense recursos, persones migrades, situacions de dependència, o persones amb baixa alfabetització digital. Però sobre aquesta fisioteràpia teleassistida, insuficient per aquest tipus d'usuaris, en volem parlar amb l'Helena Fernández, que és professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i també investigadora del grup d'investigació en salut de l'Institut de Recerca Biomèdic de Lleida. Helena, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, lo que habéis hecho con este estudio básicamente es estudiar el impacto que tuvo la fisioterapia y en este caso la fisioterapia teleasistida en la gente más vulnerable, ¿no?
Bueno, contextualizando un poco, ese fue como uno de los resultados del estudio, pero el objetivo inicial era explorar e investigar cuál fue el impacto de la pandemia en los servicios que ofrece los servicios de fisioterapia. Entonces, uh-huh. Se entrevistaron a, ha sido un estudio cualitativo, se entrevistaron a fisioterapeutas de diferentes especialidades y sectores, privado y público, y digamos que no es que fuera el objetivo inicial explorar lo que es la fisioterapia teleasistida, sino que fue más ver qué cambio se produjo a raíz de la pandemia del COVID, en las que pues los servicios de fisioterapia básicamente en el confinamiento estricto se paralizaron algunos sectores, ¿no?
Uh-huh. De hecho, hubo un empeoramiento, podríamos decir, ¿no?, del estado de salud de estas personas, ¿no?
Uh-huh. Sí, de las personas más vulnerables. Lo que ocurrió es que, por una parte, aquellas personas que estaban como capacitadas para tener un rol más activo, incluso pudieron mejorar, ¿no?, porque tenían como que ser proactivos en buscar esa participación activa en el tratamiento, pero aquellas que eran más vulnerables, pues ocurrió todo lo contrario. En 3 meses de confinamiento estricto, pues empeor y se paralizaron los servicios de fisioterapia ambulatoria, incluso en el sector privado, entonces empeoraron mucho más. Y también ocurrió que pues impulsó las tecnologías en fisioterapia por pura necesidad, y se pudo ver pues cómo afectaron, ¿no?, a las personas también más vulnerables, con barreras lingüísticas, migrantes o en estados de dependencia, o que no estaban adaptadas, ¿no?, las tecnologías para estas personas, y con baja alfabetización digital, con lo cual pues fue como un límite más en un recurso que se puede utilizar, ¿no?, en el caso de emergencias sanitarias.
Exacto. ¿Qué personas lo notaron aún más? Por ejemplo, los usuarios geriátricos, las personas con patologías, por ejemplo, cognitivas, ¿no?, neurodegenerativas, en este caso también pues las que comentábamos, ¿no?, las migrantes con la baja analfabetización digital. ¿Cuál fue el colectivo que más se vio perjudicado?
Eso fue lo que también uno de los resultados de las entrevistas, que fueron reportados, ya digo, por los propios fisioterapeutas. Entonces lo que el resultado que obtuvimos fue que aquellas personas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas o personas mayores que pues, por ejemplo, vivían solas, pues empeoraron mucho más su condición, porque al final necesitan de esa actividad física o de ese servicio de fisioterapia, de ese ejercicio terapéutico. Entonces pues empeoraron mucho más, ¿no? Y después también, como una de las participantes pues era una fisioterapeuta pediátrica, pues también comentaba, ¿no?, que los niños y las niñas son pues a veces los grandes olvidados, con lo cual pues también pudimos obtener estos resultados de cara a que también fue, por ejemplo, algo positivo con respecto a la teleasistencia que de estas personas, porque se implicaba más las familias, pero en paralelo aquellas que no tenían recursos digitales o que no hablaban el idioma, sobre todo migrantes, pues no podían hacer los tratamientos, a pesar de que sí que existe la posibilidad, ¿no?
Exacto. También hablamos, ¿no?, de las limitaciones que tiene básicamente la terapia manual, ¿no? Y de hecho, pues esta ha potenciado también la atención telemática en este sentido, que los profesionales la consideráis positiva, ¿no? Lo único que claro, dentro de un contexto de pandemia, las restricciones, pues imagino que fueron muchísimas, pero en este caso la telemática sí que ayuda a estos pacientes, ¿no? Y puede llegar a más gente, ¿no?
Claro, es un recurso más que se puede utilizar dentro de un servicio de fisioterapia. También comentar que por no centrarnos solo en esa parte tecnológica, que por ejemplo también la irrupción de la pandemia lo que hizo fue pues cambió las digamos que el sistema de trabajo en el sector privado y en el sector público de manera diferente. Por ejemplo, pues con las medidas profilácticas, ¿no?, en el sector privado pues implicaba que los tratamientos se acortasen más, pero en el público era al contrario, porque pueden que incluso traten a 28 usuarios de fisioterapia al día. Entonces se redujeron incluso a 5, con lo cual la calidad asistencial aumentó mucho. No, por no centrarnos solo en la parte telemática, sino que es como un recurso más que se puede utilizar y que utilizar de manera adecuada es completamente positivo, pero también decir que el tratamiento en sí, ¿no?, de fisioterapia en persona, vamos a decir, pues también la pandemia pues puso en evidencia, ¿no?, lo que es cómo es la calidad en fisioterapia, esa atención más de no tener tantos pacientes, ¿no?, al día, que bueno, son circunstancias que hay, pero eso también se puso en evidencia, al igual también que surgió como un poco más autocrítica, ¿no?, de que es una emergencia en fisioterapia, porque después de que hubo ese confinamiento y esa paralización de los servicios, luego pues las listas aumentaron exponencialmente cuando se fue abriendo y con la desescalada. Entonces había que decidir qué es una emergencia y, bueno, También fue como un resultado de una situación de emergencia sanitaria que te hace, te puede hacer mejorar, ¿no?, lo que es la fisioterapia en el futuro.
Claro, actual...
el objetivo del estudio, sí.
¿Actualmente cómo estáis?
¿En qué sentido?
Los fisioterapeutas en sí, el sector, ¿cómo se encuentra?
Bueno, ahora mismo es un poco, es como una pregunta muy general, ¿no? Pero sobre todo está fundamentalmente en el sector privado, se realiza, pero sí que existe también fisioterapeutas en el sector público. De hecho, en Cataluña ahora pues incorporaron más en atención primaria, pero bueno, fundamentalmente es el sector privado, y después hay diferentes especialidades también en fisioterapia, pero bueno, es como una pregunta muy genérica.
No, claro, pero
un poco,
me refiero a que hablamos del momento pandemia, ¿no?, y de esta teleasistencia, fisioterapia teleasistida, digamos, pero claro, ahora, una vez tú hablabas ahora de la desescalada, ¿no?, ahora que ya ha pasado la pandemia, que ya estamos otra vez situados, ¿no?, digamos, ¿cómo os habéis rehecho al sector, y cómo es el trato ahora mismo, por ejemplo, con estos pacientes? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis recuperado ya lo que teníais anteriormente? ¿Os encontráis bien? ¿Creéis que es un sector que está bien actualmente?
Bueno, eso es otro resultado que salió, que todavía no está publicado, que pues es un sector que ya en cierto sentido era precario, ¿no? Con lo cual algunas condiciones laborales y se evidenciaron más en situación de pandemia. Entonces, exacto, ahora obviamente se recuperó, pero todavía existe.
Aún queda por delante,
sí, sí. Y eso será un estudio que también estamos, bueno, intentando publicarlo, que salieron más pues en los cambios que se produjeron en las condiciones laborales del sector de la fisioterapia, ¿no? Entonces espero que se pueda publicar y que por los resultados ya están. Y luego, pues para saber la situación actual post-pandemia, pues habría que repetir el estudio para saber cómo ha evolucionado con el tiempo, porque realmente no lo investigamos. Eso es una suposición que yo he hecho, claro, pero nosotros desde la parte investigadora pues no lo sabemos. Realmente habría que explorarlo de nuevo y ver qué situación hay después, y tanto para los usuarios que reciben fisioterapia como para los propios fisioterapeutas.
Pues estaremos pendientes de estos resultados, de este estudio también que dices, si finalmente lo hacéis. Así que Elena Fernández, profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, y también investigadora del Grupo de Investigación en Salud del Instituto de Recerca de Biomédica, gracias por hablar con nosotros y contarnos este sector de la fisioterapia y este estudio concretamente que habéis hecho. Gracias.
A vosotros.
Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, el sector del vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement, cada cop hi ha més vermuts al mercat, perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat que és que des de fa uns anys i s'ha recuperat el costum de fer el vermut, i per tant hi ha més demanda, i això fa que els vivin més cellers i que s'obre de fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no?, i en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país, i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut, estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia, i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre, i després, de manera gairebé espontània, va tornar a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs, van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen, bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut, però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat on hi ha el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Abans comentava a l'enredeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants sortint de missa anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut, i el vermut com a beguda, i llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer una petita refrigeri abans d'anar-se'n a fer el dinar o dinar al restaurant. Per tant, ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs, s'ha anat desenvolupant, que això ho has fet amb els amics, o ho has fet amb la parella, o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I clar, parlem dels Premis Binari. Què són aquests premis i des de quan també estan, diguem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la 9a edició, els Premis Binari neixen fruit de voler recollir. Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que a part del món del vi i dels escumosos, també hi havia la realitat de Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans amb marques històriques que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs, també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs, hem anat creixent amb referències, i els premis són això, els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Aquest any ja s'han fet, encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, aquest any ja ho hem fet. Aquest any, bueno, diguem-ne, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades, bueno, de vegades no, els premis van lligats, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Vinaròs del Vermut va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys. Uh-huh. Doncs els vam fer el mes de febrer, però normalment els fem a la primavera.
D'acord, d'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de, diguem-ne, de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà doncs també es va crear doncs el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs tot l'any encara per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podrem aconseguir o no, és fer el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Esperem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Vinari, gràcies per parlar amb nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí un cap de setmana més, l'actualitat de la setmana. Que acabeu de passar un molt bon diumenge. Nosaltres tornem el proper dissabte a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.